l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom, passant 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 28 de març del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem d'algunes iniciatives que fa la Federació Catalana de Pesca per acostar-se més als joves. Coneixerem unes activitats que organitzen des de Camarles molt relacionades amb la natura. Sabrem què es fa a les travesses d'altura i tindrem detalls de tot un expert. Obrirem el xiringuito de la Laura Rovira i acabarem el programa d'avui, com no pot ser d'altra manera, fent un repàs d'agenda de totes les activitats del nostre territori. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ronda Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ronda Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García, que la veig rient, no sé què està passant. Molt bona tarda.
Que no sé si aguantaràs, bona tarda. No sé si aguantaràs fins a les 6 de la tarda.
Per què?
Bueno, perquè hi ha sol, hi ha llum.
Sí, sí, sí.
Tu aquí asseguda fins a les 6 de la tarda, oients del
he fet
nostre programa.
Una sessió de vitamina D abans de venir.
Potser
perquè no...
Serà abans.
Perquè...
No, jo us aviso. Ja, jo l'agenda no es fa.
Ja, podria ser,
podria
ser.
L'aviso. Jo surt corrent, direcció cap al mar,
no seria
cap a la platja.
Avui el mar era una piscina, perfecta.
Veus?
Per nedar.
Veus? Veus?
Sí.
No sé si aguantarà.
Ho he vist,
intentaré lligar-la, millor dit, a la cadira, tancar les portes en clau i quan arribi el moment, llavors ja després t'obro.
Ho he vist i he pensat, quina enveja la gent que avui pot anar.
Ho noteu, no? Sí. Ho esteu notant. No, jo ja estava mirant. A més, està alterada per lo de la sang altera de la primavera, canvi d'hora...
Tot.
Avui, no sé si és divendres, no sé si resistirà. Jo us aviso.
Aneu a saludar en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina. Bona tarda, companyes. Com esteu? Doncs ja us veig bé, eh? Avui divendres. Anava a dir una cosa per això. Sortiràs corrent a la platja, però no tindràs onades. Ja veig que ho has vist, eh? Que avui onades, cap ni una. Per això no, et toca nedar avui.
Sí, sí. Pensa que... I fa pinta que onades no n'hi haurà fins d'aquí molt, molt i molt. O sigui que nedarem.
Doncs mira, ens haurem de posar el neoprè, però per bussejar, que quan, ja ho saps, que quan no hi ha onades es pot bussejar, que és quan fa millor mar per enfonsar-nos.
Tinc pendent, abans de que acabi el programa, de fer un bateig de submarinisme, a veure què passa.
Jo t'animo a fer-lo perquè és molt xulo, la veritat.
Ho portarem aquí. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs bé, et veig molt engrescada, eh? Ja amb ganes de plegar. Home, pensa que tens tot el cap de setmana per endavant, eh, Marina? Podràs gaudir-ne al màxim.
Home, a veure...
Ui, Oriol, no li donis idees. que està a punt de sortir,
Exacte, exacte. Les tinc soles, no em calen idees. Sí, serà el cap de setmana de mar, eh? Vull dir, el mar serà cap de setmana de mar després de tants dies de pluja. Ja toca, no?
I tant que toca, t'ho mereixes.
Exacte. I també hi ha la Leida Bath des de radiodelta.cat i en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'oficina de turisme de l'Escala ha entrat dins el programa de turisme familiar de l'Agència Catalana de Turisme. Empreses, entitats, equipaments i destinacions posen al punt de mira les famílies joves i infants. Sergi.
La demanda de les famílies per un turisme més adaptat a les activitats familiars i per totes les edats va a l'alça i l'Escala no vol perdre passada d'aquesta orientació turística creixent. L'oficina de turisme de l'Escala s'ha inclòs al programa de turisme familiar de l'Agència Catalana de Turisme amb la intenció de promocionar el turisme familiar per a un públic local, nacional i internacional. L'Escala, però, ja fa temps que treballa en aquest sector i incorpora múltiples propostes adreçades a les famílies. Martí Guinart és el regidor de Promoció Econòmica i Turística de l'Escala.
Un programa que ens ha d'ajudar doncs, a seguir treballant amb la promoció i amb la consolidació d'un turisme que aquí ja coneixem molt bé, que és el turisme familiar, que el tenim molt detectat, sobretot gràcies a les segones residències que tenim aquí al poble. I bé, doncs entrem a formar part d'aquest programa que es suma també doncs, al programa també de turisme cultural relacionat amb Viles Marineres, que també és de l'Agència Catalana de Turisme.
L'any 2019, l'Escala va entrar dins del programa de turisme cultural, també impulsat per l'Agència Catalana de Turisme, on se li va otorgar l'especialitat en barris i viles marineres. La seva xarxa de museus, les visites encarades al patrimoni històric, cultural i natural i la gastronomia són els pilars bàsics per atreure un turisme familiar interessat en aquestes iniciatives. El turisme familiar té especial volada entre el públic internacional i una de les primeres parades de la promoció d'aquesta iniciativa es durà a terme aquest cap de setmana a Bèlgica.
Bé, doncs, formar part d'aquests programes ens ajuda a treballar diàriament en diferents formes de promoció i de consolidació de la nostra proposta turística. Concretament, aquest cap de setmana, en col·laboració amb l'Agència Catalana de Turisme i també amb el patronat de turisme de Costa Brava, doncs hi ha una acció a Bèlgica, que serà el cap de setmana, una acció en la que específicament es busca doncs, promocionar el turisme familiar a casa nostra.
Les visites guiades a l'espai del Clos del Pastor, al Barri Vell, a la Torre de Montgó i les Planasses són tres de les propostes que ja es posaran en marxa aquesta Setmana Santa.
Roses inicia els treballs per rehabilitar les platges i el passeig marítim afectats pels temporals.
La meteorologia viscuda al llarg del mes de març amb episodis de llevant i fortunatge ha provocat afectacions de forma general a les platges de Roses i en especial a la de la Punta Nova, Salatà i Santa Margarita. Els moviments de sorres i l'arribada de barquetes de Sant Pere han estat les dues principals afectacions a la costa de Roses. Des d'aquest mateix dilluns s'ha realitzat l'enretirada de la sorra acumulada al passeig de Santa Margarita, d'una banda, i també es treballa en el repartiment de sorres acumulades a les altres platges. En el cas de les barquetes de Sant Pere, els serveis de neteja s'esperaran a que el sol i la tramuntana assequin els animals que resten varats a la sorra. De moment encara s'haurà de conviure uns dies amb les males olors que genera la seva descomposició. Les tasques de neteja i manteniment continuaran al llarg dels propers dies i un cop la sorra estigui seca fins a aconseguir recuperar el màxim nivell d'amplada i anivellament de les platges afectades, la de Santa Margarita, la del Salatà, la de Nova La Punta, Segon Moll, Canyelles i Almadrava. També tot a punt per una Setmana Santa que ens arriba d'aquí a poques setmanes.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La Ràpita dedicarà l'abril a la salut i al benestar a través d'uns extens programes d'activitats. Aleida.
Sí, Marina, la Regidoria de Salut de la Ràpita, entitats socials i sanitàries i empreses han organitzat per l'abril el mes de la salut. Sota el lema Salut Viva a la Ràpita es vol promoure el benestar físic, emocional i social de la ciutadania des d'una perspectiva comunitària. Per a fer-ho, l'Ajuntament ha programat activitats que van des de tallers, xerrades, activitats esportives, clubs de lectura i espais de trobada amb professionals sanitaris. La regidora de Salut, Judit Ferragut, ha detallat que amb aquesta proposta es vol sensibilitzar a la població sobre la importància d'adoptar estils de vida saludables, apropar recursos i serveis sanitaris a la ciutadania i fomentar la participació comunitària i integrar la cultura com a eina de benestar. L'escoltem.
El lema que engloba totes aquestes activitats és Salut Viva a la Ràpita i l'objectiu d'esta iniciativa és poder abordar la salut des d'una perspectiva global, no?, per tal de promoure este benestar físic, emocional i social de la nostra població de forma comunitària.
A més, un altre objectiu és donar a conèixer tots els actius de salut que hi ha al municipi de la Ràpita. Per a més informació sobre les activitats, horaris i inscripcions, es pot consultar el web municipal i les xarxes socials de l'Ajuntament, on es difondrà un cartell general i materials específics de cada activitat.
L'Aldea instal·la 10 fanals fotovoltaics a ravals i zones disseminades del municipi.
Sí, l'Ajuntament de l'Aldea ha instal·lat 10 fanals fotovoltaics en diferents punts dels Ravals i zones disseminades del municipi. El govern municipal vol amb aquesta actuació millorar el servei d'enllumenat públic fora del nucli urbà, a la vegada que fomentar l'eficiència energètica a través de les energies renovables. Escoltem a Xavier Arroyo, alcalde de l'Aldea.
Des de l'Ajuntament de l'Aldea tenim compromís en totes aquelles aldeanes i aldeans que viuen als Ravals i als disseminats. Per això, el nostre treball també és de dotar dels serveis bàsics el més amplament possible a tota aquesta gent. Vam començar l'anterior legislatura també en dotant de faroles fotovoltaiques i d'una part del servei d'aigua potable, i aquesta legislatura hem apostat fort precisament en aquesta acció que ara presentem, que és una acció que hem dotat de 10 faroles fotovoltaiques arreu de punts que tenim tant a les Ravals com als disseminats.
El projecte ha tingut un cost d'11.000 euros finançat íntegrament pel Fons de Transició Nuclear.
Anem ara cap a les costes del Garraf. Sitges s'està preparant per arrencar la temporada de sol i platges, la temporada turística més important pel municipi, Carles.
Doncs així és, Marina. Aquests dies les guinguetes estan començant a situar-se a les platges sitgedanes per deixar-ho tot enllestit per poder obrir com més aviat millor. Enguany se'ls ha avisat amb 10 dies d'antelació abans de la data d'obertura i els estan aprofitant al màxim per poder obrir de cara a la setmana vinent, dues setmanes abans de Setmana Santa, la data que normalment marca l'inici de temporada. Els més matiners esperen poder pujar la persiana en breu, inicialment amb només alguns dels serveis que s'aniran ampliant de mica en mica. La vista està ara posada al cel després d'algunes setmanes de pluja. Esperen que el sol els acompanyi en aquest inici de temporada avançat. Escoltem a Xavi Pérez, responsable de la guingueta Papaya Beach, i a Xavi Ripoll, regidor de Turisme de Sitges.
Aquest any ha arribat el permís amb temps. Tenim 10 dies previs per fer el muntatge. Dilluns, dia 31, és el primer dia que es pot obrir. En el nostre cas, suposo que de cara al dia 2 ja podrem obrir i esperem estar en ple funcionament el dissabte, dia 5 d'abril. De moment estem muntant només la guingueta i de cara a la setmana que ve intentarem tenir hamaques ja, algunes, però en el nostre cas sí, en la nostra casa aquest any, per sort, n'hi ha molta sorra, sí. Aquí depenem 100% del temps, vull dir, si fa bon temps vindrà gent, i confiem que ja hi ha plogut tot el que tenia que ploure i que faci bon temps.
Evidentment hem d'estar contents que aquest any, jo des de principis d'abril ja estem veient com s'estan muntant les guinguetes, podrem començar la temporada de platges, podrà començar ara el dissabte, ja canviem l'hora, més hores de llum, més activitat, evidentment tot ajuda, és una alegria, i doncs, de cara a Setmana Santa que ja estiguin aquests serveis en funcionament i que siguin un al·licient més per anar cap a les platges i per venir cap a Sitges, evidentment és una alegria per tots i tant.
Pel que fa a l'ocupació hotelera, de cara a Setmana Santa, de moment està per sota del que s'esperava, tot i que la tendència dels darrers anys està marcada per les reserves d'última hora que dependran en major part del temps. Escoltem Isabel Sánchez, vicepresidenta primera del Gremi d'Hostaleria de Sitges.
La climatologia és un factor molt important en el nivell d'ocupació, òbviament, que el temps que fa la Setmana Santa és molt important per quan tenim molt bon temps, doncs, òbviament l'ocupació és major. Està una miqueta més lent aquest any del que esperàvem a nivell de reserves, però bueno, encara confiem, és veritat que de vegades la gent espera més a fer les reserves en aquests últims anys i tenim esperança de que pugui ser una bona temporada.
Les condicions meteorològiques, doncs, que marcaran la tendència d'aquest inici de temporada de sol i platja avançat.
Fem aturada a les costes del Maresme. Parlem de vela. Els bessons Pol i Àlex Marsans del Club Nàutic Arenys preparen futurs compromisos competitius. Pol Marsans es prepara per anar al Trofeu Princesa Sofia en categoria 49S i Àlex Marsans està fent equip i parella amb la campiona del món i regatista olímpica Sílvia Mas per competir aquesta temporada en 470 mixts. Ara han acabat la pretemporada que han fet entre Vilamoura i Lanzarote. Oriol.
Doncs sí, Marina, exacte. Mira, comencem per Pol Marsans, un noi que ja ha competit per al Club Nàutic d'Arenys en categoria 4-20, primer sol, després també amb el seu germà Bessó, i després ja va passar a la categoria olímpica, la 49ers. No entrena a Arenys, perquè aquí no hi ha embarcacions de la seva categoria, però manté les arrels i la relació amb el club arenyenc. Ho destaca Mònica Azón, directora esportiva del Club Nàutic d'Arenys de Mar.
Està en aquests moments a Palma de Mallorca ja preparant el trofeu Princesa Sofia, que és una de les proves de Copa del Món més importants que hi ha. O sigui, hi ha quatre proves al circuit europeu que són Copa del Món, i allà anirà el Pol. La veritat és que és un nano supercompromès i, bueno, el veiem poc al club perquè està, pues, entrenant molt a nivell nacional, doncs movent-se molt a les seus on té més 49ers, i els 49ers no n'hi ha aquí a Arenys, però sí que és un esportista que sempre ha mantingut les arrels amb nosaltres i estem amb ell molt en contacte.
I el seu germà Bessó, l'esportista també del Club Nàutic d'Arenys, Àlex Marsans, està fent campanya amb la campiona del món i regatista olímpica Sílvia Mas. La parella esportiva, que es va conèixer durant la Copa Amèrica de Barcelona, ha estat fent la pretemporada en 470 mix. La primera competició important de la temporada serà també el trofeu Princesa Sofia, que forma part de la Copa del Món de World Sailing i se celebra el mes d'abril. I un altre objectiu, aquest ja a més llarg termini, pel qual encara falta molt, però la il·lusió i és posada, és que l'Àlex i la Sílvia puguin lluitar per una medalla als propers Jocs Olímpics de Los Angeles.
Per l'Àlex ha sigut una gran oportunitat. Ella estava fent una miqueta de kite, però perquè havia deixat l'alta competició, s'havia quedat més al pol competint amb el 49er a tope, i després de... Bueno, a començar el nou cicle, després dels Jocs Olímpics de París, la Sílvia Mas, que és una gran esportista, que ha sigut olímpica, campiona del món, doncs, que també va estar a Copa Amèrica, doncs es van conèixer allà perquè l'Àlex estava fent de col·laborador amb l'equip espanyol, i bueno, ja han decidit juntar les seves carreres esportives, i la veritat és que molt contents, perquè al final sabem que la Sílvia com a patrona amb aquesta nova categoria mixta és una gran patrona i té moltes opcions probablement de poder-nos defensar a Los Angeles. Queda molt, però és molt bo que tinguem els dos germans, doncs, competint en classe olímpica i un nivell tan alt.
I també en vela cal comentar que l'esportista del Nàutic Ari Gallardo ha competit a la Copa d'Espanya, diu que 6, a Palma de Mallorca, com a membre de l'equip català de la Federació Catalana de Vela. Es van disputar 5 proves i va quedar en el tercer grup de classificació. Val la pena dir que és un bon resultat, tenint en compte que hi ha un gran nivell en aquesta categoria, perquè és una branca també olímpica, i Ari Gallardo compagina els estudis d'arquitectura amb la seva passió per la vela, cosa que li resta hores de mar i d'entrenaments. La propera cita de l'esportista de l'Arenys de Mar serà el Campionat de Catalunya d'Ilcassis, que es celebrarà el mes de maig.
Mataró vol recuperar la ruixada de les Santes aquest any. L'Ajuntament està pendent dels usos d'aigua que autoritzi la Generalitat per tornar a celebrar la gran festa final de la Nit Boja del 25 de juliol.
Sí, la ruixada, un dels actes més populars i mítics de les Santes, té tots els números per tornar al programa aquest 2025 després de 2 anys d'absència per sequera. L'Ajuntament de Mataró resta expectant dels canvis en el marc de restriccions i usos de l'aigua que la Generalitat validi un cop se surti de l'alerta per sequera. En els propers dies se sabrà, un cop els embassaments de les conques internes han superat el 60% de reserves per primer cop en més de 3 anys. La ruixada és un acte genuí de Mataró amb el qual s'acaba la Nit Boja de cada 25 de juliol amb alguns dels actes més seguits i coneguts de la Festa Major de les Santes. Durant unes 6 hores hi ha un continu d'actes que van des del desvetllament bellugós amb els gegants i la banda, a ritme del becatero, fins a la ruixada, passant per l'escapada a Negra Nit i la pujada tabalada. La ruixada té en l'aigua el seu element distintiu, ja que, com diu el nom, es ruixa el personal que balla amb la música fins que, doncs, pràcticament a trenc d'aigua, fins que es fa de dia. En 2 anys que no hi ha hagut ruixada, la Nit Boja ha acabat amb diferents actes finals al Parc Central sense aigua, amb un concert de la Girassol el primer any i una sessió de disc jockey l'any passat. El retorn de la ruixada, però, no tanca el debat sobre el gust de l'aigua en les festes. L'Ajuntament mataroní afegeix que, depenent del nou marc normatiu, es podrà definir com serà el retorn de la ruixada, amb quin tipus d'aigua i amb quin consum.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que fins aquest 18 d'abril s'obre la selecció per 80 places de socorrisme a les platges tarragonines. Els interessats hauran de superar dues fases. La primera, que constarà d'una prova teòrica, i la segona, que serà física. Els aspirants realitzaran un duatló de rescat 200 metres corrent per la sorra, 400 metres de natació i 100 metres finals corrent. Ho hauran de realitzar en un temps màxim de 20 minuts. També simularan un rescat on hauran de demostrar les seves habilitats d'intervenció en emergències. El procés de selecció també inclou una entrevista personal i es valorarà l'experiència prèvia. Per inscriure's cal tenir l'ESO, la titulació de socorrista aquàtic, estar inscrits al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya i tenir autorització per l'ús de desfibriladors. Els aspirants a patró d'embarcació han d'acreditar com a mínim el títol de patró de navegació bàsica i la formació en govern d'embarcacions de rescat. Des de Creu Roja expressen que aquesta contractació és clau per garantir la seguretat dels banyistes i una resposta ràpida davant emergències, reforçant així el servei de salvament i socorrisme que l'entitat presta cada any a la costa. Les persones seleccionades s'incorporaran a un equip de professionals formats en prevenció, rescat i assistència sanitària. I a partir del dia 1 de maig, l'increment de la taxa turística ja serà una realitat. Es duplica l'import a pagar per estada i nit i a partir de llavors oscil·larà entre els 1,20 euros i els 6 euros, en funció del tipus d'establiment i de la categoria. També afectarà els creueristes. La mesura ha encès el sector, que titlla de recaptatòria aquesta taxa. El president de l'Associació Hotelera de Tarragona Ciutat, Xavier Jornet, ha explicat que s'ha fet sense diàleg. Diu que no pot ser que l'augment de la taxa sigui uniforme a tot el territori.
Aquesta taxa no s'aplicarà només a Barcelona, s'aplicarà a Barcelona, s'aplicarà a Tarragona, s'aplicarà a Falset, s'aplicarà a Tortosa i s'aplicarà a qualsevol poblet de l'interior. És a dir, és una taxa uniforme que per ser així és claríssim que és una taxa només amb el motiu de recaptar.
D'altra banda, Jornet també es mostra contrari a la creació d'un recàrrec municipal. Diu que pot estar bé per aquelles localitats o zones amb més impacte i que hagin de crear infraestructures o equipaments adreçats al turisme, però que no és el cas de Tarragona. En aquest sentit, recorda que fa 20 anys que a la ciutat no s'han ampliat les places d'hotels i càmpings i que sí hi ha hagut un increment de visitants, ha estat pel descontrol amb els apartaments turístics. Salou, de moment, aparca l'impost municipal, Vilaseca ho està estudiant i el Fulla ja ha dit que sí l'aplicarà. I ara volem saber quin temps farà la nostra mar, que sembla que serà tranquil. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda, estem pendents de l'arribada de la tramuntana a moltes comarques de la costa i sobretot ja al llarg d'aquesta propera nit a molta pitjor mar. De moment, a aquestes immediates hores, un vent de nord que no serà gaire intens. Al nord de la Costa Brava, també un vent de nord-oest, vent de mestral al sud del Cap de Salou, però com a molt tindrem maró a la costa. Sí que mar en fora, a la Costa Brava, tindrem forta maró, ja bàsicament a tocar de França. En canvi, el dissabte aquestes ventades seran molt intenses. Tindrem cops de tramuntana de més de 120 km per hora al nord del Camp Norfeu. També ventades de 100-110 per hora a la desembocadura de l'Ebre. Això farà que hi hagi forta maró i una mar molt esvalotada, tot i que sigui un vent força terrer. També el vent serà intens a la costa barcelonina la tarda del dissabte. En canvi, el diumenge hi haurà refrontall a la costa barcelonina, vent del sud-est. I a la Costa Brava i la Costa Daurada continuarà la tramuntana i també el mestral, amb maró, forta maró, amb facilitat a prop de la costa. Precaució. Us seguirem a la xarxa.
I del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Marta. Molt bona tarda. Sembla que no podem connectar amb la Marta, o ho intentarem més endavant.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
amb temps i una canya. L'actualitat de la pesca a Catalunya amb la Federació Catalana de Pesca.
Avui, en aquest espai que compartim amb la Federació Catalana de Pesca cada 15 dies, ens volem acostar als més joves i ens farem ressò d'algunes iniciatives que promouen la pesca dels més petits, Sergi.
Exacte, Marina. I ho farem a través de l'Associació Esportiva de Pesca Marítima de Sant Feliu de Guíxols i en nom del seu president, en Xavi Pérez, un club que cada any organitza una escola de pesca. Xavi, sigues benvingut a la Ronda Mar.
Moltes gràcies.
Amb en Pedro Terol, que ja saps que és el nostre company d'aventures cada dues setmanetes aquí a la secció amb la federació, n'hem parlat molts cops d'aquest concepte que ara sembla que plana una miqueta per tot, el del relleu generacional. I en la pesca recreativa tampoc se n'escapa, no? Com ho veus tu des de l'associació i vosaltres, que precisament promoveu activitats perquè sigui efectiu aquest relleu?
Bueno, el que és la nostra associació, des de fa molts anys que hem vingut fent promoció de tot el que són concursos infantils. En un principi es feien al port de Sant Feliu, havíem arribat a tenir més de 190 nens, però ara els ports s'han transformat, ja són més ports més comercials, més club nàutics, i llavors és complicat de poder fer un concurs allà dintre. I com que volíem continuar amb aquest tema, vam crear una escola de pesca d'embarcació. Pesca des d'embarcació fondejada, que es diu. Uh-huh. La cosa va anar molt bé, vam fer un pòster, ho vam penjar juntament amb el Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols, doncs, per allà a les instal·lacions, ho vam portar a les escoles, i el primer any sí que va anar més o menys ràpid, vam tenir les inscripcions màximes força ràpid, i els últims anys traiem el pòster, obrim inscripcions i al cap d'unes hores ja ho tenim ple. Com que el nostre handicap són les barques, tenir prou barques pels nens que tinguem, normalment tanquem les inscripcions uns 40 nens i ja t'he dit que en unes hores queda cobert.
Mhm. M'has dit que ho organitzeu des d'embarcació, evidentment, i ja fa uns anyets, no?, que ho tireu endavant. Quants anys fa exacte que ho esteu fent?
Doncs fa 2, 3, 4, 5... Aquest any serà el 6è any.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
Llavors, paral·lelament a això, sí, que no t'ho havia comentat, quan vam crear aquesta escola de 3 dies, perquè això són 3 dies al mes de juliol, més o menys, són 3 dissabtes seguits, vam crear una escola de tot l'any, que dèiem que llavors eren uns nens que ja eren una mica més grans i els podíem portar a ensenyar a pescar durant tot l'any una sèrie de caps de setmana a l'any. Llavors els ensenyaven, doncs, aprofundíem més en el tema, no? Doncs esquers, arms, muntatges, espècies, els traiem a pescar. I llavors aquests nens, n'hi ha alguns que van seguir en el món de la competició, i bueno, fins i tot tenim campions d'Espanya, nanos que han anat a campionats del món. Llavors, bueno, vam intentar fer aquesta continuació dels 3 dies d'escola de pesca de l'estiu, portar-ho a tot l'any.
I com ho viuen ells? Suposo que per alguns és la primera vegada o feia poc que entren en contacte amb l'esport. Com ho viu la mainada, aquesta experiència?
Bé, la mainada s'ho passa amb bomba, és brutal. O sigui, no tenim cap problema de que arribin tard, de que no vulguin venir, de que... És una passada. S'ho passen bomba. Ja els veus quan pugen a la barca, ja estan superemocionats. I llavors tenim la sort, doncs, que com que van amb uns monitors i uns patrons que els ajuden, doncs sempre pesquen alguns peixos. Uh-huh. I, bueno, se'n van supercontents.
Perquè els hi ensenyeu, com ho feu? Feu en aquest cas captura i solta? Feu que es puguin emportar el seu peix a casa? Com ho...
Nosaltres, dels 3 dies, els 2 primers som més didàctics. Vale. Sí? Els hi ensenyem les espècies, els tipus de fons marins que tenim aquí a la costa, sobretot a la zona de pesca on anem a pescar, que puguin identificar les espècies, els ensenyem a preparar l'esquer, a posar l'esquer, a treure el peix, i aquests dos primers dies fem un captura i suelta, que es diu, no? Tornem a l'aigua, que ens costa molt, perquè hi ha molts nens que, esclar, han pescat i el que volen és emportar-s'ho a casa i ensenyar-ho a casa i menjar-s'ho. Però, bueno, els intentem inculcar això, no? El respecte d'aquestes espècies, cap a aquestes espècies, cap als peixos, i llavors sí que el tercer dia fem un petit concurs per barques, que aquell dia sí que es poden emportar el peix que han pescat. I llavors fem una mica de pica-pica i entreguem unes medalles a tothom i, bueno, acabem el curset, doncs, amb aquest petit concurs i aquesta entrega de medalles i pica-pica. I se'n van encantats.
Abans, Xavi, has dit que alguns fins i tot han entrat a competició o han evolucionat en el món de la competició de la pesca esportiva. Però, en general, aneu seguint que aquells nens i nenes que venen al curs aquest que organitzeu, aquest campus d'estiu, continuen pescant o continuen aficionats en el tema?
És complicat. No n'hi ha gaires que continuïn. La problemàtica d'ara amb tot aquest tema de la joventut és que tenen tantes coses per fer, tantes coses que poden fer, que és complicat. De fet, som ben pocs els que llavors continuen. Poden continuar si, per exemple, els pares tenen barca, doncs sí que durant l'any ens envien alguna foto en el grup aquest que tenim de l'escola de pesca, doncs, que han pescat amb els seus pares, i n'hi ha alguns que els agrada molt i molt, que llavors, doncs, intentem a través d'aquesta escola de tot l'any, que per cert ara va estar un any parada, un any i mig parada, i ara volem tornar-la a engegar d'una altra manera, i que és aquí on n'hi ha alguns que aconseguim que continuïn pescant i que continuïn en el que és la competició. Però és força complicat. De fet, d'anys enrere havíem intentat anant a les escoles per veure si la gent es volia apuntar a l'escola de tot l'any i això, i costa molt, sobretot a partir d'una edat. Quan són petits no hi ha problema, perquè van amb la barca, només que el passeig d'anar amb la barca i agafar quatre peixos i sis, ja s'ho passen pipa. Però ja quan arriben els 16 anys, 17 anys, 18, ja la cosa és més complicada que continuïn amb aquest tema de la competició. A més, que és un... que potser no ho sembla, però és un esport força car.
Clar, dèiem que ho feu essencialment en barca, en terra també. Em comentaves abans que els ports ja no són tant, però, per exemple, portar-los a pescar per les roques o a la platja o por ahí, això també els hi heu arribat ensenyant en aquestes estades de més de tot l'any que feu?
No, el que és el curs de tot l'any, l'escola de tot l'any, era només d'embarcació. Es va provar un any des de terra, però no... El problema de pescar des de terra és que costa molt pescar algun peix, de manera que costa molt enganxar-los. Els nens venien i quan portaven una hora i mitja mirant la canya i no havia picat res,
pensaven,
doncs ja corrien per allà a la platja i no... És molt difícil d'enganxar-los. Sí. Des de terra. En canvi, en embarcació, doncs, bueno, surts amb la barca, és superxulo, les onades, i a més, sempre que hi vas, o pràcticament sempre pesques, doncs és més fàcil enganxar-los. A terra costa molt. Però costa perquè no hi ha peix. Si anessin i pesquessin, també s'enganxarien.
Xavi, anem a parlar ara una miqueta de la vostra associació. Associació Esportiva de Pesca Marítima de Sant Feliu de Guíxols. Explica'm una miqueta la seva història. Com neix, quan neix, si sou molts socis, i quines activitats feu l'any, com ho porteu?
Doncs mira, aquesta associació es va fundar el 1946, ara té 79 anys, va ser un grup d'amics que anaven a pescar, i per lliure, i bueno, es va fundar aquesta associació, que va anar creixent. Va haver-hi alguns anys que eren molts socis i molt soci actiu, o sigui, molt soci que pescava, i en l'actualitat nosaltres ara som uns 150 socis. No tots són actius, hi ha socis simpatitzant que no participen en els concursos, però sí que són socis del club. I ara mateix el que fem són concursos de pesca des de costa, concursos de pesca curri i concursos de pesca des d'embarcació. Fem una mica tot. És una associació que és i ha sigut una associació molt important a nivell competició. Tenim diversos campions del món, tant per equips com individuals, tant d'embarcació com de pesca des de terra. Tenim molts campions d'Espanya també en el club, o sigui que a nivell esportiu ha tingut molts d'èxit a nivell nacional i internacional. És un club molt potent en aquest cas, però sí que teníem aquest petit inconvenient, que era que no hi havia relleu generacional. I amb l'escola el que estem intentant és intentar captar gent que continuï, gent que comenci i continuï, perquè abans ho estava mirant i el 67% dels socis del nostre club tenen més de 45 anys. I és
evident.
Força gent gran i poca gent jove.
I a nivell dels diferents clubs de la zona, de Sant Feliu de Guíxols, pobles del voltant, etc., aneu compartint aquestes mateixes experiències o fins i tot algú ha agafat el vostre model d'escola de pesca o feu trobades per viam de com trobades de pesca, etc.? Hi ha connexió?
El que és el tema de les associacions de pesca, el tema de la pesca esportiva, cada cop és més complicat, cada cop hi ha menys gent, però això és a nivell nacional. Llavors el que està passant a tots els clubs és que o es perden o de dos en fan un per poder ser prou gent, i llavors és una cosa que costa molt. Com que tots els coneixem, sempre ens estem preguntant: escolta, què esteu fent vosaltres? Doncs mira, estem fent això, i què us està donant resultat? Doncs mira, ens està donant resultat això o l'altre. El que és la nostra escola de pesca sí que s'ha parlat amb altres clubs i hi ha gent que vol engegar-ho, però sí que hi ha altres clubs que també fan escola de pesca, per exemple, des de costa, o fan concursos infantils d'un dia o de dos dies en el port o des de la platja. Molts dels clubs de pesca intenten atreure d'una manera o altra aquest jovent. Uns ho fan això des de costa, des d'embarcació, altres en cursets, altres en concursos, i intentant això de poder atraure gent jove al club. Però t'ho dic, és complicat, no és fàcil.
I a nivell de normatives, a nivell de totes aquestes normatives que van canviant, totes les vedes aquestes que també es van posar en etcètera, bé Generalitat, bé sigui Estat, bé sigui el que sigui, això noteu vosaltres algunes reclamacions, que la gent no està contenta, que la gent vol que el pescador recreatiu se'l tingui més en compte?
Sí, nosaltres tots són impediments perquè pesquem, tots són impediments, i al final sempre rebem els mateixos, que som els recreatius. Que al final sempre hi ha gent que se salta les regles, però la majoria que el que volem és que hi hagi peixos al mar i que quan anem a pescar pesquem. Intentem cuidar molt el mar i ser respectuosos i agafar les captures màximes, però cada cop hi ha això, més restriccions. I a vegades potser sota el meu punt de vista no estan ajustades del tot a la realitat. Llavors sí que hi ha gent que es queixa d'aquest tema, no? Per exemple, doncs calamars només en pots agafar, no recordo quants eren, però m'ho invento, 5 calamars. Clar, hi ha molta gent que surt a pescar calamars cada dia, i a l'igual un dia agafa 3, l'altre dia agafa 1, l'altre dia no agafa cap, l'altre dia... Però clar, el dia que n'agafa 10, que està content perquè aquell dia pica, en aquell dia no se'n pot emportar els 10, se n'en pot emportar 5. Llavors, la gent més jove potser entén més tot aquest concepte de, te pots emportar això i prou, però la gent que ja tenim una edat que això no estem acostumats, doncs costa més.
Doncs, Xavi, moltíssimes gràcies per passar aquesta estoneta per la Ronda Mar, per parlar-nos de l'Associació Esportiva de Pesca Marítima de Sant Feliu de Guíxols, i sobretot, enhorabona per aquesta tasca que feu amb la Mainada i aquest incentiu a la pesca que els hi doneu.
De res, moltes gràcies a vosaltres.
Deixem ara la pesca de costat i ens centrem en l'educació ambiental. Baixem fins al Delta de l'Ebre, perquè avui comença a la 7a Festa de l'Ecoturisme organitzada per l'Associació d'Empreses d'Ecoturisme del Delta de l'Ebre. I anirem a conèixer unes activitats en concret que organitza una entitat de Camarles molt vinculada a la natura, Leida.
Sí, Marina, ahir parlàvem de la 7a Festa de l'Ecoturisme en general, però avui anem a conèixer unes activitats que organitza el grup Verlomeda i que són, entre d'altres, un taller per a construir un hotel d'insectes, un altre d'una compostadora, passejada, bicicletada, totes relacionades amb el lema d'enguany de la festa, que és l'educació ambiental per a la transformació ecosocial. Però millor que ens les expliqui el membre del grup Verlomeda i educador ambiental, David Mauri. David, benvingut a Arran de Mar, com estàs?
Molt bé, aquí, en ganes ja que arribi el cap de setmana.
Això t'anava a dir, perquè vosaltres teniu un cap de setmana intens dins d'esta festa, eh?
Sí, sí, nosaltres estem presents de manera transversal a tots els dies, pràcticament, i jo personalment també per dos bandes, pel tema associació, com a junta, com a guia que soc també, perquè soc empresa, i a part també fos com a soci del grup Verlomeda.
Pues anem a desgranar una miqueta este cap de setmana que teniu tan intens des de grup Omeda, perquè comenceu, si no m'equivoco, el dissabte a les 10:30 en una passejada interpretativa descoberta. Què és això, David?
Això és un itinerari que, bueno, és una senda dins del que és Camarles. Tenim alguns elements que no són un gran patrimoni, però sí que tenim elements de boscos com a pinedes mediterrànies que en queden ja pràcticament poques, no? I bueno, molt a prop d'entrar a la festa hi ha aquesta senderita i la idea és pues, poder portar la gent en aquell espai de bosc i poder donar a entendre que qualsevol espai de bosc o qualsevol trosset de naturalesa que poguéssim tindre a prop de casa és un entorn que el podem gaudir, no? I connectar amb ell. I és una mica pues, bueno, pues buscar la fauna que podem trobar o que no, a través dels rastres que sí que ens poden deixar. I pues, una mica és això, aquesta connexió, no? Identificar ocells a través del seu camp. Uh-huh. És una mica pues, això, donar més aviat, més que conèixer moltes coses grans i meravelloses, potser no és tant, sinó que donar peu a que la gent aprengui més a observar i potser no tant a mirar.
Exacte, a donar-se en compte del lloc on està, que si observem, en lloc de només mirar, quines pistes ens dona, no? Sí.
Que són aquestes eines que creiem que ajuden tant a grans com a menuts quan visiten un entorn natural poder-lo descobrir en més profunditat, perquè moltes vegades anem i no mirem, no? Sinó que ens hem de parar. I allà on és quan realment si traiem també sentits i bueno, no vull desvelar tampoc tot exactament igual com ho farem, però és una mica això, no? És com podem connectar en l'entorn que tenim als nostres voltants, perquè moltes vegades no ens donem compte de tot el que hi ha, d'aquestes grandeses que tenim.
Té pinta de que als més menuts això els encantarà, eh?
Sí, és una mica així, doncs com farem de detectius o d'exploradors, no? És anar a buscar quines coses hi ha. Ja us dic, no, molts que no són coneixedors no se'n donen compte i són coses que les tenim que estan allí, però si ningú et diu, mira, això que curiós és, no?
Sí.
Llavors sí, també, al final també vull fer una espècie de pràctica també relacionant una mica algun tema artístic, no? que bueno, a veure si també si tenen prou gent, doncs quedarà més bonica, més vestida també. En elements naturals que puguem fer alguna composició i bueno, aquesta seria la idea de la passejada, és una horeta.
Això t'anava a dir, una horeta, perquè a les 11:30 ja, esta m'ha cridat molt l'atenció quan vaig veure el programa de la 7a Festa de l'Ecoturisme, perquè diu taller d'insectes, que consisteix en construir un hotel gran d'insectes allà a la zona dels Pinets, que a més és recentment inaugurada.
Sí, la van inaugurar farà just per a la festa, farà 15 dies. Tenim aquest espai que ara ja és una zona pícnic i així ben adaptada i tal. I el que nosaltres volíem, d'alguna manera, com que serà un element o un lloc que vindrà gent de fora i potser també gent local a parar-se en algun moment a fer el seu pícnic, havíem pensat també de crear allí fos com un espai d'aprenentatge, no? Aquests llocs on fan parada molta gent, pues si nosaltres instal·lem un hotel d'insectes, bueno, d'alguna manera els insectes són necessaris al nostre planeta perquè sense ells no podríem viure, i sobretot els polinizadors són els que estan més amenaçats, com les abelles, que això ja és mundialment conegut, i nosaltres d'alguna manera, tampoc no el que volem és que allò sigui un niu de bitxos, no? Que d'alguna manera sí, però que no hi ha molta, s'ha de fer molta pedagogia, molta educació ambiental en la temàtica, no? Perquè són extremadament necessaris. I al mateix lloc, l'opuesto, el taller, el que és l'hotel, pues mos dona eines per conèixer la necessitat que tenim de poder-los cuidar. I és bastant, o sigui, la idea nostra és de fer un gran hotel, no un simple hotel, sinó un gran hotel d'insectes, i que sigui un espai que la gent quan vingui pues, ho pugui conèixer i fer una mica de pedagogia sobre tots aquests aspectes.
I com se fa un hotel per a insectes, David? Sense donar moltes pistes de cara al que farem el dissabte, però com se construeix, quina forma té?
Claro, nosaltres el que hem volgut és utilitzar el màxim de coses que no siguin de compra, o sigui, no crec que haguéssim de comprar el mínim possible. Moltes vegades trobem hotels d'insectes que es fan que són fets de nou, no? Molt bonics i molt arreglats, però no estan perfecte, segurament que no serà, i bonic potser tampoc, però sí que serà funcional i farà pues, la funció que ha de fer, no? Que és albergar estos petits bitxos. I nosaltres és a base de palets, diferents com a plantes, no? I la idea és pues, poder ficar dins pues, canyes, poder ficar troncs, poder ficar escorça, fusta morta, pinyes, i llavors cada una d'estos nivells, no? D'estes plantes d'est hotel, el que fa és albergar una fauna, bueno, un tipus d'insecte pues, en concret, no? D'esta manera s'atrauen pues, en aquestes espècies que vinguen aquí a albergar-se. Com que és un hotel, no és permanent. O sigui, ells no estiran allí per sempre. Només és durant el període d'hivernal, sobretot, que és quan busquen refugi, pues, és perquè allí puguen estar i bueno. També la nostra versió inclourà la part a sobre, és volem ficar plantes aromàtiques i melíferes, d'alguna manera pues, ja farem a treure estos polinizadors, no?, que fan esta funció tan important, i bueno, si tot va bé, mos pot quedar prou bé.
Sí, jo crec que sí. Encara que no sigui d'estos de 5 estrelles, no?
Sí.
Però servirà per passar unes hores a estos insectes, sobretot els polinizadors.
Això em preguntava quan jo dia tot el que necessitava, dient, però que això què és? Un hotel de 5 estrelles? Dic, bueno, pues quasi. Però dic, ja, és una cosa, és un element que dic, això no és efímer, o sigui, no és ho fem un dia un taller i després aquí no quedarà res, això es quedarà sempre aquí, si Déu vol, i ho cuidem. Es formarà part del poble, és la petjada que deixa l'associació, la festa, i que es quedarà allí permanent, si Déu vol.
Ho comentaven també a l'anterior entrevista, Pasqual, el president de l'associació, que la intenció és també que deixi petjada la festa de l'ecoturisme, en aquest cas a Camarles, que també hi haurà un mural que es pintarà i tot això, o sigui que se tracta de que les coses que es facen per a aquest entorn ambiental pues, que quede d'alguna manera i sigui profitós per al dia de demà, no? També a les 3 i mitja per la tarda continueu, perquè teniu un taller de compostadora, és un taller pràctic que ensenyareu a crear una petita compostadora utilitzant garrafes de 5 litres, terra i altres materials, no?
Sí, nosaltres, bueno, fent una mica de cerca, vam anar... De fet, totes aquestes activitats, tant la que del taller o que el d'insectes, o la compostadora mateixa, cada any nosaltres com a associació el que fem és destinar una activitat d'educació ambiental per a les dues escoles que tenim al municipi, Lligallo i Camarles, i una per a l'institut del mateix poble. Llavors, cada any hem anat fent una activitat. Sempre ens hem anat reunint en l'equip directiu de cada centre i hem anat decidint pues, aquell any quin projecte fem. I de fet, el que fem en la festa és el recull de la nostra trajectòria, no? Hem fet, perquè tant un com l'altre ja els han fet a les escoles. Han vist i els han ficat en pràctica i han funcionat, no? I justament el de la compostadora és l'últim que vam fer. Vam fer cerca per buscar posar algun tutorial que s'adaptés així, alguna cosa que no només poguessin fer a l'escola, sinó que també la pogués fer la gent a casa seva. I llavors, tan simple, pues, tornem en el material reciclat, no, intentem no comprar cap tipus de material perquè se pot fer en les garrafes que tenim a casa que utilitzem, que comprem, i llavors la base de ficar pues, capes de terra, capes d'orgànica, residus sec també, fulla seca, llavors... Allà, el que afegim també en esta compostadora és ja també l'element, le serviu, no?, que serien els descomponedors, les tocinetes o les papaterres, sí, que són les que fan que la compostadora funcione, no? Aquesta matèria orgànica, elles la descomposen i generen pues, compost. Al cap del temps, un parell de, o tres de mesos, si allò anem seguint totes les pautes, anem regirant, airejant, i els insectes fan la seva funció, finalment pues, tenim compost que ens pot servir pues, per a l'hort, si tenim hort, o si tenim plantes a casa, pues, ja no ens cal comprar la terra que comprem, vull dir que pot servir. I és una manera de reutilitzar una matèria orgànica, un residu que aniria a una planta, pues, no cal processar-la, sinó que la reutilitzem.
Uh-huh. I posar en valor també la funció d'insectes, que són els grans oblidats, els grans rebutjats també.
Sí, sí, i els que els fan dins de l'ecosistema juguen un paper essencial, perquè clar, són els que fan això justament, aquest pues, residu o les fulles que cauen o tota la matèria orgànica que hi ha al sol les descomposen i creen l'humus i llavors tot això és nutrient per a la terra que després els arbres també, vull dir, és el cicle. Uh-huh. És així,
i
són
no,
importants.
I no em vull deixar, David, la bicicletada.
Sí, això ja és l'últim dia. Llavors està l'itinerari que fem al final, hem triat l'itinerari més curt, que és l'itinerari que es mou dins el terme, que no sortim fora, i és una bicicletada que també hi ha de fet jo fa dues festes d'ecoturisme també la vaig fer per al nostre poble, i bueno, el que fa és d'alguna manera pues, posar en valor els elements que tenim, no només a nivell de patrimoni natural sinó també arquitectònic i cultural, perquè això en el nostre poble mos convé, perquè sempre hem sigut un poble que no mos han cregut mai que som un poble en atractiu i en actius turístics, i no és així, perquè de valor, de cultura i de tradició en tenim. Simplement crec que aquesta funció de fer de pedagogia i donar-ho a conèixer és superimportant, perquè si nosaltres allò ho hem de cuidar, ho hem de valorar, ho hem d'estimar, primer s'ha de conèixer, si no ho coneixes som ignorants, llavors aquesta funció crec que és molt important, donar a entendre, conèixer la gent, allà on es ficarà en valor, i ficant-ho valor pues, se podrà protegir, estimar i finalment interpretar, perquè és l'únic que ens falta, tindreu tot en ben estructurat, o sigui, existeix, però li falta, encara tenim recorregut per a fer. Uh-huh.
Per acabar, David, aquesta és la finalitat també de les activitats que organiseu vosaltres, a part de donar a conèixer la zona, entenc també que aquí hi ha un punt pues, d'esta educació ecosocial de l'ambient, no?
Sí, clar, la part ecosocial seria com nosaltres en el nostre dia a dia, no? Podem aplicar l'educació ambiental als nostres, són com els petits gestos, no? Per a poder bueno, al final serà obligatori per a poder seguir cap endavant en un desenvolupament sostenible. Haurem de fer aquests canvis al nostre dia a dia, a les nostres rutines, a la mentalitat, per a poder bueno, seguir vivint i donar durabilitat als recursos, a l'entorn i a tot el que tenim, perquè si no fem aquest canvi, no, d'aquí és la idea de la festa, és canvi de consciència, no? Més ambiental, que és el que ens falta.
Pues David Mauri, de Grup Verd Lomeda, teniu un cap de setmana intens en un munt d'activitats. Esperem que vagi molt bé, sobretot que hi hagi molta assistència, i bueno, esperem tenir bones notícies de que la festa i en concret les vostres activitats han sigut un èxit. Moltes gràcies, David.
Moltes gràcies a vosaltres. Només dir-vos que us esperem que vinguéssiu.
Allí estarem, gràcies.
A vosaltres.
Estarem pendent de tot això. Moltes gràcies, David. Moltes gràcies, Aleida. Nosaltres ara hem de posar punt final en aquesta primera hora de Ronda Mar. Fem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Torna una nova edició del cicle de muntanya de la Diputació de Tarragona. Encís, exploració i somnis. Fins al 3 d'abril, conferències i pel·lícules d'alçada a l'Auditori Diputació. I actes també a la Bisbal del Penedès, Reus, Montblanc i Tortosa. Consulta la programació a www.dipta.cat/ciclemuntanya.
Moll de Costa, la Rambla de la Cultura a la vora del mar. Vine i passeja per l'eix de la cultura, del lleure i de l'esport al Port de Tarragona.
Hi trobaràs museus, exposicions, teatre, activitats, espais per passejar i fer esport. Completa la teva visita amb un tast de la gastronomia marinera del Serrallo.
Més informació a porttarragona.cat.
Endinsa't en l'univers de Maria Elena Roquer al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. L'exposició Silenci despullat, una dona una, repassa la trajectòria d'aquesta creadora audiovisual, escenògrafa i performer reconeguda a nivell internacional. Fins al juny al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. Més info a www.dipta.cat/mamt. Desperta el teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les escoles d'art i disseny de la Diputació a Tarragona i Reus. Inscriu-te a les proves d'accés pel curs 2025-2026, del 17 al 30 de març. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipta.cat/estudiar-art-i-disseny. La formació desperta el talent.
Atenció, científics i científiques, innovadors i innovadores. L'Institut Català d'Investigació Química i BASF amplien el termini per presentar candidatures a la convocatòria de la quarta edició dels Premis BASF i SIC en Innovació i Emprenedoria. Amb una dotació de 9.000 euros, es premia l'excel·lència científica i el talent emprenedor en el camp de la química a Espanya i Portugal. Podràs optar a premis en tres categories: millor tesi doctoral, millor patent i millor projecte d'emprenedoria. El termini per presentar candidatures s'ha ampliat fins al 24 d'abril. Troba més informació a www.isic.org.
Sabies que més de 2 milions de persones volen aprendre català i no totes poden? Des d'Òmnium Tarragonès, amb 11 grups de vincles, volem continuar donant resposta a aquesta gran demanda. I et necessitem. Si vols col·laborar amb nosaltres, contacta'ns a tarragonès@omnium.cat. Català per tothom, a cada barri, a cada escola i a cada feina.
Bona tarda, són les 5. Us parla Ter Ortega. Els hotels de la ciutat rebutgen frontalment l'aplicació d'un recàrrec turístic que permetria a l'Ajuntament cobrar un màxim de 4 euros per persona i nit. La mesura complementa l'increment de la taxa sobre les estades aprovat aquesta mateixa setmana pel govern català. El president de l'Associació Hotelera de Tarragona Ciutat, Xavier Jornet, s'hi oposa i lamenta la manca de diàleg amb el sector.
És una taxa uniforme que, per ser així, és claríssim que és una taxa només amb el motiu de recaptar.
L'Ajuntament de Tarragona estudia si aplicar o no el recàrrec turístic. La magistrada emèrita del Tribunal Suprem, Rosa Maria Virolés, està convençuda que aquest cop va de debò i que tirarà endavant el projecte per construir el fòrum judicial.
L'alcalde Viñuales deia que, bueno, que ell no vol anar fins que hi hagi una paret. Bé, d'acord, a veure, una altra pedra seria ja una mica, no? Però jo crec que la Generalitat s'hi ha posat en ganes i que té ganes de treballar i que jo crec que ara ja hi haurà una continuïtat i que arribarà a bon fi, no?
La jurista tarragonina ha assegurat en una entrevista a Tarragona Ràdio sobre els casos de violència envers les dones que falta cultura de la igualtat. I en esports, Dani Vidal s'ha mostrat entusiasmat amb la resposta de la gent per omplir diumenge al migdia el nou estadi davant de la Pontferradina. L'atractiu del duel entre segon i tercer classificat ha esgotat les entrades dels gols tribuna i preferent baixa, el que ha fet que el Nàstic activi la preferent alta. L'entrenador reconeix que tenir un camp ple no és només un al·licient pels futbolistes.
Molt content amb la resposta de la gent. És el moment de que tots fem una passa endavant i estem segurs de que serà així. Quan la gent ve amb ganes és que es nota moltíssim. Sembla un tòpic, sembla que hi ha vegades que, i és veritat, la nostra feina, el que està a les nostres mans és que des de la gespa la gent es senti identificada plenament amb el que està veient, però és que aquest camp, quan fa molt, molt soroll, és molt incòmode pels rivals, molt incòmode.
Per al partit de diumenge, l'únic futbolista descartat hores d'ara és David Juncà. L'encontre és a les 12 i la gran afluència de gent fa que Guàrdia Urbana i Gimnàstic recomanin anar al camp amb molta antelació. Les notícies a 3w.tarragonaradio.cat.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar. Una segona hora on parlarem de travesses, concretament de les travesses del Túria, i coneixerem una persona que ha creuat l'Atlàntic. Després obrirem el xiringuito de la Laura Rovira, que avui ens vindrà a parlar de turisme. I acabarem el programa d'avui, com no pot ser de cap altra manera, com fent cada divendres, repassant tots els actes i totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. El Club Nàutic d'Arenys de Mar ha estat la seu d'una conferència titulada Travesses d'Altura, creuant l'Atlàntic, a càrrec de Jordi Canals, vicepresident del mateix Club Nàutic i experimentat capità de llot des de l'any 2000 i expert en travesses d'altura. Va explicar la seva experiència i vivències als assistents i ara ens ho pot explicar a tots nosaltres, Oriol.
Així és, Marina. Parlem d'un acte que va començar amb un cinefòrum en el qual es van compartir experiències i coneixements sobre la navegació i en volem saber detalls amb el mateix Jordi Canals, que el tenim ara aquí als estudis de la ràdio. Jordi, què tal? Com anem?
Hola, bona tarda. Molt bé.
Perfecte. Doncs explica'ns com va anar aquest acte, aquesta xerrada, diguem-ne, per parlar de travesses d'altura, creuant l'Atlàntic.
Ah, exacte. Bé, va anar molt bé. La veritat és que estem fent tota aquesta sèrie de xerrades en el Club Nàutic un cop al mes, de diferents temes, i aquesta vegada, doncs, bueno, els vaig explicar, doncs, l'experiència meva de com vaig a creuar l'Atlàntic en l'any 2010 amb l'ARC, que és una associació anglesa que és l'Atlantic Rally Cruisers, i, bueno, em va semblar que podria ser d'interès i realment, sí, vam tenir lleno, va estar molt bé. Vam passar una bona tarda, no tenia massa possibilitats de que fos diferent. Parlàvem de barcos, que ens agrada, parlàvem de cingladures, que també.
Clar.
A més, els vaig passar unes pel·lícules, que sempre fa gràcia, perquè, bueno, es veuen unes imatges que són, bueno, no estem acostumats massa a veure-les, de mars una mica més complicats, de negociar navegant, i per tant, bé, va estar molt bé.
Entrem a fons en aquesta qüestió, Jordi, perquè diguem-ne que l'excusa per parlar-ne i per fer-te venir és aquest acte que es va fer al Club Nàutic, però el que ens interessa saber és aquesta qüestió de travessar l'Atlàntic, de fer una travessa d'aquestes d'altura, una travessa, doncs, llarga. Com va ser la teva experiència concreta?
Sí, a veure, nosaltres des de petits a casa que naveguem i ja amb vela lleugera i així, no? I de seguida, quan vam tenir oportunitat amb el meu germà, sempre parlo amb el meu germà perquè el tema de la nàutica sempre ho hem fet a mitges, doncs ens vam comprar ja un petit barquet de 26 peus, ja fa molts anys, i res, ja vam començar a arreglar-nos-el per poder anar com a mínim a les illes. Bueno, no teníem res. Era amb uns medis absolutament precaris. No?
I les illes semblen a prop, però vaja, jo nedant no hi aniria.
No, però vull dir que, bueno, si com hi anàvem en aquella època, vist amb la perspectiva d'ara, feia una mica de riure, no? I de seguida ens va agafar el coquet per el que se'n diu navegació d'altura, no? I llavors vam estar molts anys apuntant-nos a totes les regates que es feien d'altura en el calendari d'aquí, i fèiem, bueno, començàvem per les típiques que es coneixen més, com la Ruta de la Sal, Bahia de Pollença, Canal de Menorca, Joan Guius, per exemple, la Joan Guius és una molt xula, que se surt de Barcelona, només pots anar o sol o amb dos al barco,
sí?
I vas a virar una boia que hi ha a davant de Ciutadella i tornes, sense parar. Vull dir que
són... Allà, girar i tornar.
I tornar.
Carai.
I
fer una foto?
Sí.
Si tens temps.
Si tens temps, depèn de com vagis classificat.
Clar.
De tens temps de fer aquestes coses, bueno, etcètera, no? I també la de la biosfera, que anàvem a Fornells, bueno, tot els que podíem. Això, clar, et vas enganxant, a més llavors venia l'estiu amb la família, els primers anys cap a les Balears, amunt i avall, i avall i amunt. Jo, la meva filla, amb el Maxicosi, ja el primer any, ja va fer totes les illes, tota la volta a Mallorca.
Carai.
Sí, li vaig muntar tot una gàbia allà perquè, en el camarot, perquè no caigués. Bueno, o sigui que, de fet, vas omplint totes les teves vacances i tota la teva vida gira una mica entorn en el arreglar-te el barco per poder fer aquesta sèrie de coses. Si parlo amb vela, eh?
Sí.
Dir, això amb motor seria prohibitiu, això estaria emparant d'una altra dimensió, eh? Parlo amb vela. I llavors, bueno, amb la família doncs, també el típic, no? Vam començar a anar doncs, que a Sardenya, que a Còrsega, que a les Eòlies, que a Sicília, Croàcia, Grècia, bueno, amunt i avall, tota la vida. Si no estava treballant, estava amb el cul amb remull, diguéssim, no? Fins que va arribar un moment que vam dir, home, ara poder hauríem de fer un salt, i ens va fer gràcia, doncs, creuar l'Atlàntic. Això ho vam fer l'any 2010, la primera vegada, després vaig tornar-ho a fer el 2015, i ens vam apuntar en el que és una regata, bueno, una regata, pot ser regata o pot ser rally, una mica de cada, que surt de Canàries i te'n vas a Santa Lucía. I, bueno, a partir d'aquí, doncs, bueno, tu pots imaginar, no? Són 20 i pico dies de navegació, no veus ningú.
No, clar.
No trobes ningú. I passen moltes coses. Però moltes coses, i tens que estar molt preparat, el barco tens que tenir molt ben preparat, has de ser capaç de gestionar tots els problemes que tens, perquè no tens ningú que t'ajudi, inclús a vegades hi ha gent que diu, bueno, però fent-ho amb l'arc vas una mica més acompanyat, perquè surten molts barcos, però perquè et facis una idea, el barco que tens més a prop poder estar 100 milles. És a dir...
Que ni ho veus, no?
No, evidentment. No, 100 milles és d'aquí a Mallorca.
Segur que no ho veus.
No, és com si et sortissis aquí davant i diguessis, bueno, estic tranquil perquè hi ha algú que ha sortit a banyar a Sóller, no? Vull dir,
no et serveix de gaire cosa.
No, estàs sol. O sigui que tot ho has de gestionar tu. I hi ha moltes maniobres en el barco que tenen certa complexitat, vull dir, a l'hora de vigilar no fer-te mal, no? Per tant, tot allò que aquí fas com més sense prendre tantes precaucions, allà ho has de fer una mica més amb cuidado. I si ho sumes de que, bueno, doncs que l'Atlàntic és molt gran i es generen a vegades mars una mica més difícils de negociar, pues, la veritat és que s'ha de prendre amb cert respecte. No és el mateix anar que tornar, és molt més fàcil anar que tornar.
Sí?
Sí, en Colom va anar allà perquè no podia anar a un altre lloc. Fots una botella i acaba allà,
Ah, va, que tornar has de venir en sentit contrari.
Sí, tornar és molt difícil.
Clar.
Perquè l'anada, quan baixes a Canàries, tots els pilots i les cartes de navegació et diuen que tens que baixar fins a la latitud 25 de graus nord i 25 de graus oest, i a partir d'allà ja poses rumb a l'oest, i com que has agafat el flux de vents dels helicis, acabes
al
Carib.
Clar, sí.
No pots anar enlloc més que allà. S'ha de vigilar perquè a vegades els helicis són forts i tens molts dies de molt de vent i el barco corre molt i has de vigilar, no fotre't el pel cap. Però, vull dir que, però tècnicament no és massa complicat. Sí? La tornada es complica, perquè la tornada... bueno, això ho has de fer-ho al desembre, desembre-gener, perquè és quan ja s'acaba la temporada d'huracans, i llavors els helicis estan consolidats i no hi ha huracans. Tot i que l'any que vam anar-hi nosaltres va ser un any atípic, perquè acabava de passar un huracan relativament feia poc, i Santa Lucía, per exemple, ens la vam trobar desfeta.
Caram.
Però bé. Després, per tornar, has de marxar del Carib a l'abril, maig, que és quan comença la temporada d'huracans, i llavors el que has de fer és remuntar molt de latitud, has de sortir per dalt, diguéssim, saps? I anar remuntant, perquè si no te trobaries els helicis de cara i no vindries
no
fent bordos.
Val?
Llavors tens que anar de senyida uns quants dies agafant latitud fins a trobar les borrasques que travessen constantment de oest a est, aquestes borrasques que sempre estem acostumats a veure a la tele.
Les que venen cap aquí, que venen cap per aquí. Galícia, clar.
Exacte, doncs les tens que anar enganxant totes, però trobant un compromís entre no pujar massa per no posar-te dintre una borrasca i no quedar-te massa avall, perquè llavors tens els vents de cara i estàs parat, o sigui, has d'anar jugant. I llavors la tornada és una mica... fer el gat i la rata amb les borrasques. La cosa que quan vas cap allà, tot i ser el desembre, vas amb traje de bany, quan vens cap aquí, tot i ser el maig, vas amb traje d'aigües. I apuntes cap a Azores. La gràcia és Azores. A vegades, si el temps no et deixa, hauries d'anar cap a Madeira, però després és un liu per entrar a la península des de Madeira. La gràcia és arribar a Azores, a Horta, perquè llavors fas una baixada bona. I aquesta altra... Bueno, i sempre, és clar. Bueno, són uns mesos allà dintre surant.
No, i tant, no, i has de tornar amb les borrasques, home, gaire bones companyes de viatge, no ho semblen,
No, de fet, l'any, a la segona vegada que vaig tornar jo, que va ser el 2015, la gent que venia una setmana darrere nostra van prendre mal.
Sí?
Sí, sí, va haver-hi algun mort, sí.
Carai.
Sí. Uh-huh. És que has d'anar molt al tanto.
Clar.
Perquè passes de... Si una borrasca... Ara, això seria una mica més tècnic d'explicar, però per fer-ho fàcil, si et passa per ull, diguéssim, que, uh-huh, que tu et quedes a sobre, no sí, sota la borrasca, llavors els vents et venen de cara. Uh-huh. Perquè tu aprofites per la rotació del vent, aprofites que et vinguin de popa.
Clar.
Però com et vinguin de proa, clar, com et trobis a 30 nusos de proa, buah, amb els barquets que ho fem nosaltres, clar.
Clar, 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 sí, sí.
Clar,
sí.
Si ho fessis amb un mercant és una història, però clar, nosaltres això ho fem amb barcos de 14 metres.
Que sí, sí, no.
Vull dir que tu pots dir, oi, carai, que gran, bueno, allà...
No, al mig del mar, no. Al mig del mar no és res.
És res. És una merdeta, saps?
Clar, Déu-n'hi-do.
I aquesta és la història, sí, sí.
Déu-n'hi-do. I em deies, sorgeixen molts problemes. Quin tipus de problemes? Quines són les situacions que quan vas, quan tornes, et poden sorgir amb el vaixell
sí,
o...
Sí, el primer,
o sol?
Sí, el primer és tens que tenir molt, estar molt tenir molt ben posat al dia, el que en diem la jàrcia, que és tot els cables que aguanten el pal.
Sí.
Perquè això és un dels principals problemes, no trencar el pal, perquè si trenques el pal...
Ja estàs llest.
Si ets canari, com diria un amic meu, ets canari. Llavors, tot el que són les maniobres amb les veles, tot el que en diem nosaltres, les drisses, els caps, tot això, tens que tenir la maniobra molt neta, molt ben treballada, molt ben, has de practicar-ho molt, les politxes molt ben posadetes, perquè si no, qualsevol enganxada és una trencadissa. Cada dia, quan et despertes, tens que fer una revisió de dalt a baix. I no hi ha dia que no hagis de cargolar alguna cosa, que s'hagi desfet, moure un cap perquè s'estava segant. Llavors, la pala del timó, també importantíssima, perquè pots estar, no sé, 12 dies amb vent de l'aleta, que vol dir que cada vegada que carrega una mica més la ratxa de vent, el barco tendeix a orçar, i això és una pressió tremenda, sempre de la mateixa manera, i que castiga moltíssim el que és el govern del barco. Com et quedis sense govern, buah...
També.
Hi ha solucions, però imagina't, posar una canya que en diem de respecte, bueno... Cabries boig, eh?
Uh-huh.
Cabries boig. Pilot automàtic, que funcioni bé, si pots portar-ne un de vent. Després tota la logística de l'electricitat.
Sí.
Perquè el gasoil que portem ens dona autonomia bàsicament per 24-48 hores.
Uh-huh.
I, per tant, tota la resta de gasoil que portes és per fer corrent.
Sí.
Perquè necessites portar el radar, necessites portar l'equip de navegació. Per exemple, el radar també és una altra cosa curiosa, el radar, que per navegar aquí, per anar a les illes, per exemple, tu poses el radar perquè, bueno, perquè et vigila per si... Tot i que avui en dia hi ha l'AIS, que és un altre aparat que és més fiable, va més bé. Però, bueno, poses el radar per si ve un altre vaixell, no?
Uh-huh.
En el cas de l'Atlàntic, que ja et dic jo que les dues vegades que he travessat no he trobat mai ningú, és important per les tormentes, perquè de nit es formen uns grups que van carregats d'aigua i vent, no? I llavors, si és la nit i vas sol de guàrdia, el radar et marca ja una taca groga i tu la tens que vigilar perquè, si no pots, te la menges.
Uh-huh.
I llavors has de despertar els que estan dormint per dir, veniu, fem rissos, etc. Però si pots, l'evites. I amb el radar te les pots veure, saps?
Clar.
I, per tant, continuament estàs fent coses.
No, que ara ho pensava, dic... Quin avorriment anar fins a Amèrica... No, quin avorriment no, perquè m'has explicat que has de fer una mà de coses que no tens temps de descansar ni un segon.
No pares. Jo, de fet, quan va venir la pandèmia, vaig fer el mateix que teníem en el barco i vaig fer-ho a casa. Teníem uh-huh. un quadrant que estava penjat a baix a la dinet i et deia, ara entres de guàrdia i estàs 2 hores de guàrdia, ara et toca neteja, ara et toca no sé què. Uh-huh. Doncs tot el mateix quadrant que
mateix,
tenia, vaig dir,
per fer casa.
Nois, ara us explicaré com gestionarem aquests dies tancats. I vaig fer exactament el mateix.
Caram.
No vam parar.
Sí, sí,
sobretot clar. El nano. Uh-huh. Has d'estudiar.
Exacte, ara, això és important. Això és important. No, clar, és que si no t'organitzes moltíssim,
sí,
imagina't.
T'has d'organitzar molt i, a més, hi ha una altra cosa. Has de triar molt, molt, molt bé la tripulació.
També, clar.
Jo sempre dic que quan fas unes navegacions llargues, si algú que se't vol apuntar hi ha un però, no el portis.
No,
si dius, no, és molt trempat, però... No, fora.
Fora.
Si hi ha un però, fora.
Clar, aquest però es multiplicarà per sí, moltíssim quan estigueu en alta mar.
Sí, perquè passen moltes coses, hi ha moments de relax, hi ha moments que t'ho passes molt bé, hi ha moments de hi-ha-ha, però hi ha moments que...
De tensió.
I abans moments de tensió no pot haver-hi ningú que vagi una mica de llestet, perquè, clar, la gent no és idiota, i llavors el segon dia friccions al canto.
Clar.
has d'anar benvingut.
Sí, i sí. Tant, no, sens dubte, i això vas explicar, com dèiem, en el Club Nàutic. No sé si algú s'animarà a anar fins a l'altre contra l'Atlàntic o no.
No, em sembla que ja els hi vaig dir, el pròxim dia, si voleu, us parlaré d'alguna travessa, no sé,
més per aquí,
a Sardenya.
No? Més d'estar per casa.
Més a Sardenya. No, perquè també, aquí està vigilant molt, també, eh?
Oh, no,
sí?
Clar.
Sí, aquí el poca conya amb el Mediterrà, eh? Uh-huh. Aquí n'hem passat de molt gruixudes. El Mediterrà, al ser un mar petit, l'onada és més curta. Uh-huh. I llavors aquí has de vigilar. Sobretot el Col de Lleó. Sí, n'hem passat cada una. Podríem explicar... Buah,
sí, no, històries, sí. Jo no aniria navegant ni fins a Canet, eh? Vull dir que imagina't.
Si vols, un dia t'invito. Veuràs com canviaràs d'opinió, perquè enganxa molt. Sí,
canviaré d'opinió... perquè no navegaré jo, perquè ho portarà un vaixell o altre. Si ve de portar jo, no arribem ni a la plataforma que posen a l'estiu perquè la gent nedi. Perfecte, doncs, Jordi, moltíssimes gràcies per estar aquesta estona aquí amb nosaltres, per haver-nos-ho explicat. Tornaràs cap a la travessa l'Atlàntic o...
Bueno,
per què no?
Per què no? Depèn. La segona vegada, pensa que estava a casa, em van trucar i em van dir, escolta, que ens ha fallat el cuiner, com que saben que m'agrada de cuinar. No vindries pas. Jo tinc la bossa ja sempre semi-preparada.
Per si et diuen.
I t'envio els bitllets. Home, m'envies els bitllets? Sí. Collons.
Doncs vivi.
Demà marxo, saps? Però bueno, sí, el que surti. Saps?
Doncs si algun dia tornes, ens avises. No t'acompanyarem tan lluny, no pateixis, no t'acompanyarem tan lluny, però moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí en el programa. Moltes gràcies.
Per invitar-me. Molt bé.
¿Dónde has ido? ¿Dónde queda la ilusión con la que crecimos? Sueños distintos, cumplo, quiero y hago todo lo que no necesito.
És divendres i la Laura Rovira ens obre les portes del seu xiringuito perquè entrem a veure què ens porta aquesta setmana. Bona tarda, Laura.
A veure, bona tarda a tothom. Què tal? Com esteu? Una cosa, clar, els que ens estiguin escoltant no veuen, però has llegit l'entradeta, que jo dic, s'haurà preparat una entradeta espectacular. Si has dit el que dius sempre.
Home, però avui m'ho he escrit.
Estem de divendres, eh?
Estem de divendres, ha sortit el sol, canviant l'hora. La setmana que ve, a les 9 de la nit, ja podrem estar fent birres. És que és tot fantàstic.
Ja podrem estar fent birres,
amb sol.
Increïble. Amb sol. És veritat, ja arriba la primavera, eh? La sangre altera.
Jo ja veig el sonorama.
Sí, jo crec que la Marina desperta cada dia només pensant en el sonorama.
No, jo tinc...
En el surf i el sonorama.
No, el sur ja no hi penso, perquè em porta moltes decepcions, per tant ja no valdria la pena. És igual, deixem-ho aquí.
Ja deixaràs de ser surfista?
No.
Bueno, què tal l'entrada de la primavera, bé?
Bé, molt bé. Tu, la teva sí que ha sigut per la porta gran.
La veritat, és que...
La Laura hi va tastar la festa de la URB, es va tornar a universitària. Jo l'any passat també m'hi vaig tornar, estudiava medicina, te'n recordes?
Sí, jo medicina?
No, jo l'any passat estudiava medicina.
Jo no me'n recordo. Bueno, a veure, és que és difícil fer una carrera, vull dir... Són molts anys.
La pots repetir molt en bucle.
Correcte. Jo vaig estar un rato, pues, per a veure què tal.
Una estona.
Una estona també vaig estar.
I bé, no? Vas anar a fer un treball de camp.
Sí, bueno, molt bé. El que passa que, bueno, a veure, no sé si és l'edat, però jo tenia fresqui, perquè, a veure, estem a la primavera, correcte, ok, però encara fa fresqui.
Sí, encara
I hi havia gent a manera curta.
Home, però perquè aquesta gent...
Aquesta gent portava des de no sé quina hora allí.
Les hormones...
Clar, les hormones fan calor, eh?
Sí, exacte. Les hormones van a tope.
Bueno, avui, una vegada més, no?, com a temàtica d'aquesta increïble secció, la Marina em va dir... Bueno, com a temàtica...
O sigui, no faràs el que jo et vaig proposar, no?
Sí.
Ah, sí?
Sí. A veure, sempre que no sigui una tonteria increïble, ho faig, no?
No, normalment no ho fas.
Bueno, perquè a veure el que em dius, també. Em vas dir tipus de guiris. Vale. No? El que passa que, bueno, jo ho he fet una mica a la meva manera.
D'acord, fantàstic.
Vinga.
No, no vols comentar actualitat ni res, no?
Què vols que comentem de l'actualitat? Sí, vinga, comentem-la.
No, res, no.
Comentem-la, que em va bé comentar-la, perquè així sé el que està passant. Perquè...
No, no,
si no, no passa molta cosa, eh?
No està passant res. A Tarragona no. Avui hi ha hagut el de Dani Alves, que un altre mes, un cop més, tornem a estar amb el mateix.
Però això com pot ser? O sigui, com pot ser que en un primer moment se l'acusi i després...
No, però absoldre no vol dir que no siguis culpable. El que passa que no veuen indicis perquè, clar, es que... veu que si al moment de l'agressió no entres una càmera i t'agraven, no hi ha indicis.
Però, anem a... Ja, o sigui, però com pot ser que abans sí i ara no?
Perquè ho ha recorregut i ha anat a un altre estament de la justícia.
I què li passa a aquest estament de la justícia?
Doncs que ells, com que no... Com diuen que per les imatges que es veuen i pel testimoni de la víctima, doncs que no hi ha proves per acusar-lo.
Bueno, total. No, això no ho comentem perquè m'ha ficat de mala llet. És que, claro, comentem algú positiu de Tarragona. Algú... Vinga, abans de començar, ràpid.
No ho sé. La veritat, no sé què vols que comenti. Que arriba la calor, ha arribat el sol, ha arribat ja 3 dies i estiu.
Actualitat tarragonina, el sol.
Ai, que avui s'han pogut veure dofins per Tarragona.
Ah, sí, he vist el vídeo.
Sí, sí.
Però molt... què fan aquí, pobres?
Però els dofins també hi són pel Mediterrani, què penses que només són...
Però aquí, què fan aquí?
A veure, que els dofins també neden pel Mediterrani.
Ja, però per aquí, per Tarragona...
Home, doncs perquè deuen estar bé també per aquí.
Sí, però sí.
Però on t'esperes trobar dofins, tu?
Home, jo no m'espero trobar dofins així de primeres, però no sé, a la Rabassada o al Miracle m'espero trobar moltes coses, però dofins?
Doncs sí, te'n pots trobar. A la Pineda, un cop que hi havia surf, hi havia dofins. Espera, puja aquesta cançó.
És que és un temazo. Sí, aquesta l'he tingut en bucle, correcte. Correcte, correcte.
Des d'aquí, enhorabona Ginestà pel disc que han tret.
Ginestà, que són espectacular. Dos germans, eh?
Sí, el Pau i com es diu?
Jo què sé, si jo no sóc fan. Des d'aquí un saludo a Ginestà, però no, aquesta cançó m'ha agradat, jo el disc no me l'he escoltat, la veritat.
El disc de Ginestà és una obra d'art.
Ja me l'escoltaré, no passa res. Bueno, anem a començar, no? Perquè sí, estem sí. Aquí, Ginestà que sí, Ginestà que no.
Perquè t'hauré de tallar.
Bueno, comencem, com o no, a veure, hi ha coses que no canvien, això no ho canviaré de moment, perquè m'agrada molt, amb un acudit.
No, puja la cançó, Sílvia.
A part, al final de temporada podria fer com un rànquing.
Saps que ha sortit a la secció d'humor que fan en aquest programa al matí? Va sortir a la secció...
Qui va sortir?
Tu, amb el teu acudit de la granola.
Però en plan bien, no?
Sí,
en plan,
sí.
Boníssim, l'acudit.
Sí, sí, sí.
Ah, perfecte.
Boníssim. En plan de que el Miquel, pobret meu, des d'aquí una abraçada que li donem més joc que jo que sé, li va costar pillar-ho.
Home, és que no me recordo el xiste.
Imagina't l'únic que era. Però era...
Què era?
Quin és el millor cereal per un surfista?
Quin és el cereal preferit d'un surfista?
Això. La granola.
Joder, jo crec que és fàcil de pillar, no? A veure, aquest va per tu també, Miquel. Saca-me en tu programa. Vinga. Voy, eh?
Endavant. És que riu... És que... Bueno, no.
¿Cómo pasa Superman a través de la gente? Con su permiso. La veritat és copyright Chuso Jones, perquè jo li escolto molt amb ell, llavors els agafo, me'ls apunto i ja està.
Dolentíssim, una setmana més.
Una setmana més, però bueno, són els acudits dolents els que són més bons. Les paradojas de la vida.
Sí, sí. Després, a la secció d'humor, també surt molt la teva frase de pots parar, que algun dia me la vas dir, l'han agafat, i cada cop que hi ha alguna cosa te posen...
Pots parar, Sí. I quan te dic jo, quan me fas el bullying de que te tinc abandonada i aquestes merdes, no? Vale.
Suposo, no ho sé.
M'encanta, No ho sabia, Pues ja m'escoltaré més aquest programa d'humor, però són cagades i coses, no?
Sí.
Perfecte. Vinga, va, arriba la primavera, arriben els guiris... Llavors, jo t'he portat tipus de guiris. Però, a veure, quan dic guiris, nosaltres també som guiris.
Sí.
Quan, no?
Sí, sí.
O sigui, turistes.
Sí,
guiris
sí.
És una mica despectiu, és possible.
Totalment d'acord.
M'encanta, sense escoltar-me.
Sí, t'escolto.
Sí, all right. Vinga, va. Els he ficat noms. Després, hi ha el que es diu el Mapas.
El que sempre va amb el Maps. Aquest ja no existeix.
Sí.
Avui en dia, amb el Google Maps, això ja no existeix.
Jo he vist gent, ja per mi l'altre dia, anècdota real, Estava a la Mora, com no?
El millor barri de Tarragona.
Correcte, correcte. Bueno, la millor platja, el barri, bueno, podem, podria debatre. Bueno, això, estava allí i hi ha un pàrquing molt a prop de la platja, que a vegades vas tu, i...
Jo i tot Tarragona.
Sí, i ara és època de caravanes. I hi ha un
munt. És veritat, perquè hi ha tantes caravanes allà.
No ho sé, ara aparquen com el cul. Ara no passa res perquè no hi ha tanta gent,
jo,
però després...
Jo tinc una teoria que les aparquen la gent que, vull dir, té caravanes i no té lloc on deixar-les. No sé si m'explico.
Sí, no, però hi, algunes gent que hi viu allí, eh? Ah. Però bueno, perquè és per la zona on jo trec la gossa cada dia, llavors... Bueno, total, que un dia estava traient la gossa i veig que surt de la caravana un senyor així gran... Grande tamany, no de... No sé quina edat tenia. Amb un mapa. I surt. I veig que s'apropa a mi. I jo, bueno, atención.
Cuidado.
Atención, que voldrà la persona. Jo pensant, si parla en anglès...
Yes.
I no sé què em diu, i em pregunta en francès que si parlava francès. Sí. Perquè això ho vaig entendre, li vaig dir no. I li vaig dir, no sé com li vaig dir, però li vaig dir English, a veure si ho proves con English. I llavors va treure el mòbil i va buscar el això de traductor.
I tu ja li vas dir català.
No, va dir, no, ho va escriure i ho va traduir i em preguntava que en quina ciutat estava. I llavors em va donar el mapa, el va obrir i me'l va obrir com per València. I li vaig dir, no. I llavors li vaig obrir més i li vaig dir, aquí, Tarragona.
I com va anar a petar sense saber quina...
I em deia, Tarragona. I jo, sí. I em va dir, venga, gràcies, i jo, a tu.
Però una cosa és que...
Que això és real. O sigui, el tio portava el mapa, però també portava un mòbil.
Però una cosa, tu en quin moment no saps en quina ciutat
correcte,
estàs?
Correcte, jo és el que em vaig preguntar. Una cosa raríssima. I aquí em serveix per dir que hi ha un tipus de guiris que són els putos francesos. Perdó, que igual ha quedat molt malament això de francès, no? Que són els que està molt bé, però... No canvia, o sigui, no fan com l'acció de... No, vaig a intentar parlar francès o vaig a parlar anglès o vaig a intentar comunicar-me d'alguna forma. Parla en francès i punto.
Sí,
i si no els entens, problema teu.
Jo és que m'he quedat en bucle en el senyor aquest que no sabia quina ciutat estava. Sí, perquè sí. Com arribes conduint, dius... Oh? O vaig a parar aquí, que no sé...
Perquè igual tenia dubtes o alguna cosa, no ho sé, però tenia un mòbil, eh? Vull dir, igual que me fas lo de la traducció...
Però si jo dic que escolti... Si a un lugar tienes que ir, acude siempre a mí, soy el mapa, si a un lugar quieres llegar, me debes consultar, soy el mapa.
És que exacte, la Sílvia té una cançó per tot.
Bueno, el mapa, dins del mapa hi ha el típic que sempre utilitza, si no és en paper físic, doncs el Google Maps, i es fia més del Google Maps que igual una miqueta de l'orientació i sentit comú, que a vegades no ens hem de fiar tant del Google Maps, eh?
Sí, però de l'orientació i sentit comú de segons quines persones tampoc.
Bueno, a veure, has de saber triar amb qui vas de viatge. Això és així.
Per això no has anat mai amb mi.
No ho sé, a veure, però... No, a veure, jo tampoc me'n vaig mai a llocs que em pugui perdre moltíssim.
Home, a qualsevol lloc...
Sempre hi haurà un bar.
Això sí.
Vinga, va.
Conjuniaria bé.
Conjuniaria bé. Vinga, el o la Fotitos.
Sí, aquesta persona és molt pesada.
O sigui, jo entenc que vas a un lloc nou i que vols guardar records, però hi ha gent que es fa fotos davant d'una planta que, vull dir, no identifiques el lloc. Vull dir, que te fiqui, que te faci una foto davant de la Torre Eiffel, bueno, ho puc arribar a entendre, d'acord?
Sí, però la gent aquesta que fa 380 milions de fotos,
sí,
se les torna a mirar mai? No. Spoiler.
Moltes són postureo, ja. Són ja simplement per penjar-les a Instagram i després borrar-les.
Davant el Pretori, ho entenc. Perfecte. Ara.
Davant del Pretori, eh?
Jo escombro cap a
casa. Així com moment foto, davant del Pretori.
Davant del Pretori, ho entenc. Ara, la foto que pots fer aquí a l'Avinguda Roma de Tarragona,
clar,
te la tornaràs a mirar
mai? Jo faig una crida a que la gent faci fotos una mica més divertides i originals. A mi és que les fotos de posar, o quan saps foto de grup i tothom s'agafa així, és en plan...
I a part d'això... Ens hem acostumat a viure les experiències a través de la pantalla. Tu vas a un concert?
Bueno, sí. Jo és veritat que els concerts sempre penso quina cançó m'agradaria gravar. Sempre gravo una o dos, que les vull gravar, però la
jo no en gravo quasi mai cap, perquè primer la qualitat de gravació
correcte,
és un desastre,
això és una altra cosa,
i la qualitat de so és un desastre, i al final penso, pa què, si no m'ho tornaré a mirar mai.
A mi hi ha alguna que sí, si hi ha alguna cançó especial, i si no també àudios, m'agrada fer els típics àudios d'un concert que s'escolta més a tu que al concert.
Bueno, però jo faig àudios per enviar-li a algú per si...
Perdona, ara que parles del Sonorama, l'any passat el Sonorama és que va haver, la Maria va fer un podcast d'un concert perquè
no,
va gravar,
però jo,
va gravar quasi intermitentment.
Jo tenia una explicació que
sí,
ja no
bueno,
entrarem.
És igual l'explicació, vaja, però va gravar, te demanaran drets d'autor, va gravar tot el,
però
tot el concert.
Però jo tenia una explicació.
Tot el concert, no para.
Però jo tenia una explicació que ara no hi
sí,
entrarem.
Sí, no hi entrarem, però vaja. Bueno, total, que està bé que us feu fotos, no us passeu, i que siguin una mica originals, vale? Gràcies, vinga. Després aquí tinc el que experimenta i el que no.
Experimenta, què vol dir?
Vull dir, claro, vaig a justificar la meva resposta. Per exemple, hi ha els típics que vas a un lloc nou, intentes, pues, en el tema de la gastronomia, pues, vaig a intentar menjar o provar menjar local, no? I després hi ha els típics que no, anem al McDonald's. O sigui, te'n vas a qualsevol lloc i pot ser que un dia de parada a desparada vagin al McDonald's, però hi ha gent que sistemàticament tampoc té l'interès de provar.
Amb això estic d'acord. Ara, jo, hi ha països no aniria al McDonald's, com dius, però hi ha coses que no les provaria. Aquests països que mengen cuc, jo no sé si seria capaç de provar el cuc.
Jo no dic que vagis a provar absolutament tot, però algun restaurant típic,
sí,
algun menjar
sí, això
típic.
Sí, això sí, això sí.
Vale. Pues això, experimenteu. Després està el o les souvenirs.
Però amb això d'experimentar t'anava a dir que cada cop és més difícil experimentar perquè anem per tot i ens trobem el mateix per tot. No sé si m'explico.
Sí, això està clar. No, però bueno, igual has de fer una mica una feina abans i buscar plats típics o llocs típics.
Sí.
Vinga, souvenirs. Bueno, el que ha de comprar molts souvenirs.
I són pongos, la majoria de coses. Senyor, senyora, si no sabeu què portar, no porteu res.
Bueno, sempre està l'imant, no?
Sí, però jo, per exemple, no tinc ni nevera per enganxar imants.
No tens nevera?
Tinc nevera, però no s'hi pot enganxar
imants. Què estàs dient?
A veure, has estat a casa meva, ho has vist?
Va, però no m'hi fixo jo.
Doncs mira.
Però no es poden enganxar... Per què no?
Perquè la nevera no es pot enganxar imant.
Però per què?
Ja t'ho ensenyaré. No sé.
Ah, sí, ara me'n recordo de la teva nevera. Ah, que està com amagada.
Sí.
Ah, és la nevera, no sembla que sigui una nevera.
Sí, mira, tenim aquí Josep Sunyer, el cap de continguts de Tarragona Ràdio.
La veu de Tarragona.
La veu de Tarragona, que ha vingut a buscar un llibre, sembla.
Ah, sí?
Sí, s'haurà de preparar alguna entrevista. És la persona important de la ràdio.
És la persona que es prepara les entrevistes.
Sí. A vegades fot uns rotllos.
Hòstia, pues porta un bon llibre, eh?
Sí. Prepara, Sunyer.
Què fica?
No ho sé, no hi veig.
Ah, jo.
És que...
A veure, que ens ho diguin per pinganir un moment.
La Sílvia ara ens ho dirà. Grandes batalles i lecciones de gestió econòmica. L'oro, aquesta entrevista, el que pot ser...
Ja, pues que ens faci un resum després,
sí.
Perquè...
Sí, exacte.
Bueno, total, els souvenirs. Lo de la teva nevera, que fuerte, eh? Que fort.
Ja està.
És veritat, això, que no ho acabo d'explicar, que sembla un armari més, no?
Sí.
Pues que feo, todo. Pues, bueno...
Doncs compra't una nevera on me pugui enganxar imants, no?
No, home, jo... A veure, si hi ha de tot, te podràs ficar alguna cosa damunt de la nevera, de la porta, per enganxar, no passa
res.
Sí,
no pateixis.
Total, que està
tu,
bé
si
els souvenirs...
Tu, si portes un imant, jo l'enganxaré.
Sí, a veure, està bé els souvenirs. El que passa que a vegades la gent porta souvenirs que dius, això ho he pogut comprar jo, el xino de...
La majoria de coses. Ja.
Però, bueno, més free tours. Hi ha gent que està enganxada als free tours.
Home, jo... I depèn de quin free tour m'agrada.
Però, a veure, jo no dic que...
Ara, sempre al matí, perquè les tardes mai saps com pots acabar-les.
Però jo no dic que sigui bo o dolent. Jo dic els tipus de persones que hi ha i que todo en exceso es malo. Free tours. Free?
Nada.
No és.
Exacte. I
per
després,
tant...
la gent aquesta típica... Ai, és que donar-li només no sé quants diners em fa cosa. A veure, xato, és un free tour, tu decideixes.
Clar, és que ens estan enganyant. Si és free... Vull dir, a veure, que no ens enganyen.
Que tothom s'ha de guanyar la vida, eh?
Sí, però tampoc crec que s'ha guanyat la vida així.
Jo crec que els deu costar. Seria millor que aquesta gent, aquests pobrets treballadors, tinguessin una feina ben remunerada i que en lloc de tant de free tour cobressin...
Bueno, aquests treballadors i jo també, i tothom.
Sí, jo i tothom, exacte.
Bueno, podríem fer un free tour, no, tu i jo?
A on? Per Tarragona?
Per Tarragona, free tour, la Tarragona Experience. La cara B de Tarragona.
Si, si és la fórmula... Perquè...
Tarragona arran de Mari en calces.
Si és la, si és la fórmula perquè jo surti en calces, faig el frito que vulguis.
Increïble, eh? Quina, quina desesperació, eh? Bueno, és un projecte que podem, podem parlar. Després, està la persona matinadora, és a dir, a veure, aquí hi ha un debat. Bueno, no hi ha un debat.
No, no,
hi ha dos tipus de persones. Les persones que se'n van de vacances...
I no són vacances...
Jo entenc que vulguis veure tot, si està molt bé, veure-ho tot i està molt bé. Però tampoc cal que t'aixequis a les 6, a les 7 del matí, perquè a les 8 hem d'anar a veure això, a les 9 això, a les 10 hem d'estar aquí i a les 11, cuidado, que hem d'arribar aquí perquè si no, no podem entrar. A la 1 hem d'estar dinant, a les 2 hem d'acabar de dinar.
Jo ho sento 3, molt. Bueno, aquesta gent és una alienada del capitalisme.
Una cosa, o sigui, entenc que no estaràs dormint fins a les 12 si te'n vas de vacances. A veure, si són unes vacances que te'n vas a rotllo a desconnectar a una isla d'estes paradisíaques.
Tampoc dormir fins a les 12 perquè hi ha coses a veure. Perquè
bueno,
no
però bueno, te pots estar tombat, bueno, vale, però tranquils.
Jo, a mi, aquest tipus de vacances m'agobien més que cap altra cosa.
Però a mi m'agobien les persones així, cuidado.
A mi també, no puc.
Perquè a part és com...
Oh, vaya temazo!
Ah, sí, és que jo soc boníssima, claro. DJ Laura, ara faré P de Laura, perquè com tot és... com els, així com els podcasts també tothom té un podcast, doncs ara també tothom és DJ, doncs faré DJ.
Fantàstic.
Siento que te debería llamar y hacer las paces con el universo. Dormir porque me duele.
Doncs a mi m'agobia aquesta gent.
Per això és una
jo no puc anar de vacances amb algú així ni de viatge amb algú així.
És una combinació explosiva, eh? Perquè si vas en grup sempre hi ha una persona que és una mica així.
Doncs que se'n vagi sol.
Veus? Per aquí comencen els conflictes. Aquí comencen els conflictes.
No, però tu... has de deixar la llibertat de cada persona. Si un se'n vol anar a fer cerveses, que seríem tu i jo, i els altres...
A mi és que les esglésies...
se'n volen anar a veure l'art romànic de no sé què, és totalment apte. No, no ens enfadarem, tu vés a veure l'art romànic.
Però és que a part, l'art romànic, vale, el veiem, ja està. És que no sé què hem d'estar allí tanta estona.
I tu i jo anem a fer cerveses i no
correcte,
passa res.
Perquè provar les cerveses d'altres llocs també és... fer turisme.
No, provar les cerveses, veure l'ambient. Tu vas al Palmar.
Home, i la cervesa també.
Vas al Palmar, a Càdiz. Allí has de veure l'ambient que hi ha. Si no, no és el mateix
viure.
Viatge.
L'has de viure i veure bé alta, eh?
Exacte.
Bueno, vinga, seguim. Després, clar, ara parlàvem de la gent que ho planifica molt i la gent que és, bueno, sobre la marxa. Clar, a l'hora d'organitzar un viatge... jo he anat, o sigui, jo he anat a viatges que no sabia exactament on anava.
El 90% dels viatges de la Laura Rovira. De fet, l'any passat se'n van a Canàries i jo crec que encara no sap que van a Canàries, perquè jo li preguntava, però a quina hora marxes? No ho
no,
sé.
No, és que no ho sabia i tampoc sabia si anava a hotel o a apartament.
Exacte. I on estareu de Canàries? No sé.
Però això demostra la confiança cega que tinc jo en els meus amics i deixo que l'organització sigui seva. Ja està. Jo no tenia ninguna petició així especial, vull dir, i m'ho vaig passar molt bé, ja està.
Sí, sí.
Llavors hi ha gent així. Després, tipus de guiris, pues, segons els viatges que t'agradin fer, hi ha els foodies, que els agrada anar a llocs només per menjar i beure. Això som uns pares organitzen les vacances. Ens anem a Sòria, per què? Pues perquè volem anar a fer els pinxos.
Ja, però això no són foodies.
Bueno, és una això, forma de dir-ho, és una
això,
forma de dir-ho.
Això és gent que li agrada menjar. Els foodies són aquests que... se'n van a Punta Cana i pengen una foto d'un plat carbonara així espectacular presentat i te diuen foodies. Això...
Hashtag foodies.
Exacte. Jo li tiraria el plat carbonara pel cap.
Vale, bueno, després estan els culturetis, no? Que els agrada anar pues, de museus i aquestes coses.
Sí.
Després estan els de relax, que els agrada fer viatges, però bueno, cuidado, a llocs on s'han de veure coses, vale, però vaig i m'agafo un bon hotel, una coseta així, Hi ha gent que ho valora més, això,
sí,
no passa res.
No està mal, això.
Després els d'aventura, no?, que els agrada pues, fer coses, a mi això m'agrada,
A mi també. Home, depèn d'on vagis, perquè si te'n vas, no sé, a Sòria no me n'aniré a...
Cuidado, no que hay mucha aventura en Sòria,
No me n'aniré a Sòria en ple estiu a córrer 40 graus sota
no,
el sol.
Però, no, però bueno, sabeu que hi ha alguna tirolina tonta en Sòria, no passa res. I després estan els... Bueno, els he ficat els haters. Hi ha gent que es queixa i critica tot.
Això és així. A mi, els típics guiris que vas a, jo què sé, estàs... a Cuba i vas a veure, no sé, Trinidad, una ciutat bastant coneguda de Cuba, i et diuen, m'ho esperava més bonic, i que tot és, m'ho esperava més gran, m'ho esperava millor, que és com...
Ja, és que a part això és com una cosa que tenim nosaltres al cap, eh? Vull dir, o si te'n vas, jo què sé, te'n vas a Finlàndia i dius, hòstia, quin fred, a veure, company, què esperes, estàs a Finlàndia, no,
no, Mèxic,
no passaràs... Sí, sí, però hi ha gent així, no? En la vida en general, i els viatges també. Llavors, aquesta gent, el que s'ha de fer amb aquesta gent... no sé què... Anava a dir emborratxar-la o algú. Fa que se callin, però...
Ens hem d'exterminar tots així.
Bueno, a veure... Deixant el punt aquest hater de la Marina... En la conclusió de tot això és que heu de gaudir els viatges, que ho podeu planificar, però tampoc us passeu.
Exacte.
Que no cal aixecar-se a les 6 del matí.
Improvisar sempre està bé.
Correcte.
Vull dir, perquè et poden passar coses en un viatge i dius... Si això ho hagués planejat,
correcte,
no hauria sortit.
I que no idealitzem tant les coses que... I al contrari. Vull dir que igual te'n vas a vegades a visitar pobles o ciutats que dius igual no tenien res i l'experiència, no, ja no per la ciutat, és molt millor.
Totalment d'acord.
Així que gràcies, eh?
Quina gran frase per
acabar. Qui vulgui pagar unes vacances, un viatge, jo sóc una bona companya.
A mi també, tinc una llista de destinacions que és fàcil.
Quina està en el top 1 de destinacions?
El top 1 no ho sé.
Home, pensava que em diries Aranda del Duero.
No, el top 1 jo crec que estaria Filipines.
Filipines, molt bé.
Però està molt car, ara.
Està caro, eh, Filipines?
És que viatjar està car.
Està caro.
Filipines estaria el top 1 i després no ho sé. Hi ha moltes destinacions. Bali també m'agradaria.
És que, clar, tu te'n vas a...
Costa Rica també m'agradaria.
Sí, claro, no.
Nicaragua també m'agradaria.
Sí, a mi també, no te digo. És que, claro.
Madagascar també ho
Madagascar,
tinc al cap.
Madagascar, a mi també, gran pel·lícula. Boníssima, la pel·lícula. Sí, sí,
i en
sí.
El teu top 1? Aranda del Duero, no? Com jo.
Sí, jo crec que sí. Estic entre Aranda del Duero i Burgos.
Per cert, Aranda del Duero fan uns conos de croquetes pels foodies.
Pels foodies penjarem una foto
dels conos.
Dels conos, graciosa. Ha de ser graciosa la foto, recorda-ho, eh?
Sí.
I ja està, doncs hasta aquí la meva secció.
Moltes gràcies, Laura Rovira.
Vinga,
una setmana més. Ens veiem d'aquí 15 dies, no?
Nervis, eh? Sí, sí.
No sé, d'aquí 15 dies ja estem de vacances, Sílvia.
Perquè...
no, estem de vacances. Ens
és
veiem
Setmana
quan
Santa, eh?
Sí,
oh.
Amb Déu. Ens veiem quan tornem de vacances.
Si Dios quiere.
Exacte.
¿Recuerdas el día que te conocí? Ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fern en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro. Amigos, si saltando un puente yo lo sigo.
Recte final de la Randa Mar d'aquest divendres 28 de març del 2025, i el que volem fer és fer un repàs de tots els actes, de totes les activitats que hi haurà aquest cap de setmana arreu del nostre territori. I una setmana més comencem per la Costa Brava, on ho tenen tot preparat, Sergi.
I sí, Marina, ja hi som, just a tocar el cap de setmana, i com cada divendres us presentem l'agenda. Primer farem parada avui mateix, a les 7 de la tarda, aquí al Maram de l'Escala, al Centre d'Interpretació del Peix, perquè hi ha cuina de pescadors amb suquet d'escrita i sípia estofada. Dissabte i diumenge, el Port de l'Escala acull la 17a Costa Brava Sailing Meeting, aquesta regata que una de les modalitats, com explicàvem aquesta setmana a la Randa Mar, és la de la vela adaptada. Diumenge, a Llançà, a les 11 del matí, hi ha la Marxa Solidària de la Dona. Diumenge, també, a Palamós, però en aquest cas a les 12 del migdia, hi ha la visita guiada al castell de Sant Esteve de Mar. I També una altra visita, el diumenge a les 11 del matí al Museu Arqueològic d'Empúries, la visita en aquest cas de Sedona al món clàssic, una segona tanda d'una visita, d'una visita guiada que es fa per la celebració, la commemoració del Dia Internacional de la Dona. Doncs ja ho tenim, aquests actes pel cap de setmana que aquí a la Costa Brava hauran de conviure amb la tramuntana. Ens hi trobem a trobar dilluns. A reveure.
De la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre, on la Leida ja ens ha preparat tot un seguit d'actes, a Leida.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre, on aquest cap de setmana els experts del temps ens diuen que bufarà molt el vent, però cap problema. Primer, perquè estem acostumats, i segon, perquè dissabte canvien l'hora i això pot amb tot. Anem a conèixer quines propostes tenim per la zona de l'Ebre. Primer fem aturada del Tebre, perquè d'aquí un parell d'hores, avui divendres 28 de març, a les 8 de la tarda, el Centre Cultural del Delta acull la xerrada Esport Infantil, Motor de Creixement o Font de Frustració, amb la participació de Carolina Castell, psicòloga clínica, i Carla Gisbert, psicòloga infantojuvenil especialitzada en psicologia esportiva. Una trobada que forma part del programa Juguem Net i del Pla d'Activitat Física, Esport i Salut de l'Ajuntament de Deltebre. Seguim i ho fem per Amposta, per la cinquena edició d'Encontres Aproximatius de Postboesia, que enguany amb el subtítol El poema junta paraules, el poema junta persones, inclourà presentacions, accions performatives, la projecció d'un documental i un concert de campanes. El projecte està dirigit pel clarinetista i compositor de Deltebre, Miquel Àngel Marín, i és hereu del Festival Boesia, que, tot i haver-se extingit fa uns anys, ha mantingut viu el seu esperit amb aquests encontres en els quals la creació artística explora nous espais d'expressió i comunicació per intentar trencar amb les dinàmiques preestablertes. No deixem Amposta, capital del Montsià, perquè comença demà la quarta edició de les Jornades de Cultura Menstrual, amb més d'una setmana de xerrades, col·loquis i tallers per oferir a la ciutadania l'oportunitat d'endinsar-se en el coneixement del cicle menstrual i tots els conceptes que se'n deriven i en totes les fases vitals de la dona, des de la menarquia fins a la menopausa. I acabem amb Jesús, amb una proposta musical, una nova edició del Casal Rock del Sud, festival de rock and roll de les Terres de l'Ebre, que comptarà dissabte a la tarda amb les actuacions en directe de The Panda Gang, Wild Gringos, Auto de Fe i DJ Felip. I fins aquí aquesta atapeïda agenda de les Terres de l'Ebre.
Del Delta de l'Ebre fem aturada a les costes del Garraf per veure què ens proposa en Carles Monasterio. Carles.
Doncs per aquest cap de setmana, Marina, sortim del Garraf per una ocasió molt especial. I és que des d'avui i fins diumenge arriba la fira més important del sector del busseig. Es tracta de la Mediterranean Diving Show, la fira del sector més important i que aplega més representació de diferents àmbits del busseig i que enguany arriba amb més presència internacional que d'altres anys. Des d'avui mateix i fins diumenge, a la Fira de Cornellà arriba aquesta 25a edició. Més de 140 expositors, entre els quals destaquem Odissean, per exemple, l'empresa de viatges de busseig, o Anèlides, l'associació de serveis ambientals amb qui hem parlat aquí diverses vegades. També hi haurà empreses de busseig, algunes internacionals, que donaran a conèixer els seus productes i ofertes en el sector. La fira també compta amb les jornades tècniques professionals amb un interessant programa de conferències. Entre moltes, destaquen la que farà la científica marina, investigadora i experta en taurons, Gador Montaner, diumenge a partir d'un quart de sis de la tarda, i seguidament també la que farà el fotògraf submarí, guanyador de diferents premis, Rafa Fernández. El Mediterranean Diving Show també comptarà amb una piscina climatitzada per fer demostracions i primeres immersions. No us ho perdeu, és una molt bona oportunitat pels amants del busseig, però també per aquells qui vulguin establir-hi un primer contacte. Au, doncs, nosaltres ens retrobem dilluns vinent aquí, arran de mar.
Acá. nostre repàs d'agenda al Maresme, on l'Oriol ens ho ha preparat tot perquè hi anem aquest cap de setmana, Oriol.
Doncs sí, Marina, desgranem alguns dels actes previstos aquest cap de setmana a la comarca del Maresme. Tenim a Sant Vicenç de Montalt la primera Diada de Cultura Tradicional. La jornada comptarà amb la Copla Ciutat de Manresa, l'Esbar Manresà de Dansaires, els Capgrossos Castellers de Mataró, la Colla Gegantera de Sant Vicenç i el grup de gralles Josep Bonamusa. També se celebrarà un dinar popular a base de calçots i botifarra, pa amb tomàquet i beguda. Es farà tot per l'entorn del nucli antic. Però com a gran esdeveniment comarcal tenim una nova edició de la Festa del Pèsol Garrofal de Llavaneres, la 25a, al Parc de Cala Alfaro. El fil conductor de la trobada torna a ser la sostenibilitat. La visita a la fira es complementarà amb xerrades, música en directe, gastronomia i tallers. El Pèsol d'Or es lliurarà en un acte obert diumenge 30 de març al migdia en el recinte firal. Entre els principals actes hi ha un concert de pop amb la cantant Ainet. Però no ens quedem aquí, perquè dissabte a la nit a Canet de Mar tenim el Distorsió, un festival de rock amb tres grups, We Are Impala, Electric Monolight i Duralex. L'entrada dona accés a gaudir dels tres concerts. A més, es pot escollir l'opció d'adquirir el sopar comprant l'entrepà de manera anticipada. Per sopar es pot triar entrepà de botifarra, entrepà de truita, apte per vegetarians, o entrepà d'hamburguesa vegetal, que és apte per vegans. Hi ha l'opció també d'encarregar pa sense gluten. Ho organitza l'Associació Cultural Plataforma Odeon. A part de música, tenim cinema, per exemple. A Premià de Mar, dissabte, a 4:45, es projecta Looney Tunes, el dia que explotó la Tierra. L'humor irreverent dels Looney Tunes està de tornada i la bogeria s'apropia d'una trama que ens transporta a la ciència-ficció clàssica sense deixar anar els nous espectadors, un treball que mostra un profund respecte per aquests personatges atemporals. Diumenge a 6:00 PM a Arenys de Mar, al Teatre Principal, hi ha Aladdin, The Pop Musical, amb la companyia La Roda Produccions. Aladdin diu que és un dels components del grup musical Top Flash. Es presenten a un concurs televisiu que es diu Star Band, on els vencedors reben com a premi una gira i l'enregistrament del seu primer disc. Guanyar el concurs no serà fàcil perquè la guitarra de l'Aladdin s'ha trencat i el noi no es pot permetre comprar-ne una de nova. Però gràcies a una llàntia màgica i al poder del geni que la custodia, obtindrà tres desitjos. I també diumenge a 6:00 PM, però al Teatre dels Seràfics d'Arenys de Mar, tenim el Tartuf de Molière, a càrrec de la companyia 4x4, que celebra 40 anys de trajectòria teatral ininterrompuda, estrenant un nou muntatge, aquest que dèiem, el Tartuf de Molière, una de les obres més conegudes del dramaturg francès i que ha estat més versionada. I ja per últim, si preferiu el jazz més clàssic, doncs a Vilassar de Mar, diumenge al vespre, fan el Ba de Jazz amb Clara Sunyer, cantautora tianenca, acompanyada al teclat de Miquel Pasqual i a la bateria i percussió Marc Tió. Aquests són alguns dels actes que ens esperen aquest cap de setmana a la costa del Maresme.
I acabem el nostre repàs d'agenda a Tarragona, a la Costa Daurada, perquè demà dissabte, a partir de 7:45, a la Sant Miguel Tarraco Arena, hi haurà la Film Symphony Orchestra, que farà un concert amb diverses bandes sonores. I després, també demà, ens desplacem a la Sala Cero. Quiero romperlo todo, quedarme solo. A partir de 8:20 obriran portes i hi haurà el concert de Nyeku i Serge. A partir de 8:20 demà a la Sala Cero, Nyeku i Serge. I amb ells arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest divendres 28 de març del 2025. Nosaltres marxem, però tornarem dilluns, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Que tingueu un molt bon cap de setmana, que vagi bé. En un idioma distinto cada vez.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Quedarme solo y sordo.
Desperta el teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les escoles d'art i disseny de la Diputació a Tarragona i Reus. Inscriu-te a les proves d'accés pel curs 2025-2026, del 17 al 30 de març. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipta.cat/estudiar art i disseny. La formació desperta el talent.
Atenció, científics i científiques, innovadors i innovadores. L'Institut Català d'Investigació Química i BASF amplien el termini per presentar candidatures a la convocatòria de la quarta edició dels Premis BASF i SIC en Innovació i Emprenedoria. Amb una dotació de 9.000 euros, es premia l'excel·lència científica i el talent emprenedor en el camp de la química a Espanya i Portugal. Podràs optar a premis en tres categories: millor tesi doctoral, millor patent i millor projecte d'emprenedoria. El termini per presentar candidatures s'ha ampliat fins al 24 d'abril. Troba més informació a www.isic.org.
Torna una nova edició del cicle de muntanya de la Diputació de Tarragona. Encís, exploració i somnis. Fins al 3 d'abril, conferències i pel·lícules d'alçada a l'Auditori Diputació. I actes també a la Bisbal del Penedès, Reus, Montblanc i Tortosa. Consulta la programació a www.dipta.cat/ciclemuntanya.
Torna el Primavera Show, la gran festa de la moda i l'oci a Tarragona.
Dissabte 5 d'abril, el Parc de les Granotes es converteix en l'escenari perfecte per gaudir d'una tarda plena d'activitats i tendències.
A partir de les 17 hores, vine a descobrir tallers infantils, tardeo amb bona música, expositors amb productes únics, una àmplia oferta gastronòmica i DJ en directe per animar l'ambient.
I quan arribi la nit, la gran desfilada de moda. A les 21 hores, deixa't sorprendre amb les últimes tendències de primavera-estiu en un espectacle que combina estil, llum i ritme.
Un esdeveniment organitzat per la Via T Tarragona Shopping, amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona.
Moda, diversió i bon ambient t'esperen al Primavera Show. No t'ho perdis.
Patrocina Hotel Laura i Montse Timoner de Clínica Dental.
Tarragona fa salut amb tu i per això s'activa durant l'abril. La xarxa Tarragona Saludable ofereix més de 60 activitats gratuïtes per a tothom. Joves, famílies, gent gran, pacients oncològics. Més salut, més vida. Ajuntament de Tarragona.
Consulta totes les activitats de la xarxa Tarragona Saludable a www.tarragona.cat/saludable.
Bona tarda, són les 6.
Els parla Laura Casas. Tarragona estudia si aplica o no el recàrrec turístic municipal. Els ajuntaments podran cobrar un màxim de 4 euros per persona i nit, una mesura que seria complementària a l'increment de la taxa sobre les estades aprovat aquesta setmana pel govern. Els hotels de la ciutat s'hi oposen i lamenten la manca de diàleg amb el sector. El president de l'Associació Hotelera de Tarragona Ciutat, Xavier Jornet, diu que és contrari a la creació d'un recàrrec municipal. Recorda que fa 20 anys que a la ciutat no s'han ampliat les places d'hotel i de càmping i que si hi ha hagut un increment de visitants ha estat pel descontrol amb els apartaments turístics. Diu que aquest cànon municipal pot estar bé per a aquelles localitats amb més impacte turístic.
És un municipi que té turisme, però no és el motor principal, és un motor important, però no és el principal i, a més, el que dic, els últims 20 anys no s'han incrementat places, vol dir que com a mínim d'hotels i de càmpings, amb la qual cosa, bueno, jo crec que hauríem de fer altres coses abans de pensar en posar una taxa turística específica del municipi. Jo crec que està més pensat per a altre tipus de municipis on realment pues el turisme sigui un element molt més, o bé que porti uns certs inconvenients, com pot passar en determinades zones de Barcelona.
Salou, de moment, aparca l'impost municipal, Vilaseca ho està estudiant i Altafulla ja ha dit que sí que l'aplicarà. La magistrada emèrita del Tribunal Suprem, Rosa Maria Virolés, està convençuda que aquest cop va de debò i que tirarà endavant el projecte per construir el fòrum judicial. La jurista tarragorina ha assegurat en una entrevista a Tarragona Ràdio que confia que ara, si serà realitat la unificació dels òrgans judicials de la ciutat en un mateix edifici.
Una altra pedra seria ja una mica, no? Però jo crec que la Generalitat s'hi ha posat en ganes i que té ganes de treballar i que jo crec que ara ja hi haurà una continuïtat i que arribarà a bon fi, no?
Sobre els casos de violència envers les dones, Rosa Maria Virolés té clar que falta cultura de la igualtat. Ha estat protagonista del Cafè Copa i Puro a Tarragona Ràdio. I el ple de la Diputació, que ha aprovat aquest divendres una declaració institucional per millorar la mobilitat a la demarcació de Tarragona. Pel que fa als trens, en canvi, els usuaris afirmen que se'ls està acabant la paciència. Van comparèixer a la seu parlamentària, la plataforma Dignitat a les Vies, i la seva portaveu, Anna Gómez, diu que estan farts d'aquesta situació.
Estem completament col·lapsats. La paciència, que és la paraula de moda, ja no ens en queda. De fet, ens